Són 8:45, bona nit.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
És dijous 15 de desembre, quan gairebé ens havíem acostumat a una certa tranquil·litat política. Aquest curs ha arrencat amb molts fronts oberts i amb enfrontaments per totes bandes, mentre que a Catalunya ara mateix el debat més interessant és el dels pressupostos, que tampoc sembla que s'hagi de resoldre a curt termini. El protagonisme aquestes últimes setmanes se l'han dut sens dubte al Congrés dels Diputats. Ja hem perdut el compte de quantes enganxades hi ha hagut darrerament entre el govern i l'oposició, però també dins del mateix govern espanyol. Primer va ser la llei del només sí és sí, la rebaixa d'algunes condemnes per agressions sexuals amb la ministra d'Igualtat al punt de mira, però és que després ha vingut el debat per la derogació del delicte de sedició, l'acord entre el PSOE i Esquerra per modificar la malversació i l'últim, i que ha acabat d'esclatar avui, el de modificar a la baixa la majoria necessària perquè el Consell General del Poder Judicial esculli els dos membres del Constitucional que li pertoquen i que està encallat des de fa molt de temps. Avui, durant unes hores, hi ha hagut molta incertesa sobre què passaria al Congrés. Totes les mirades estaven posades al Tribunal Constitucional, que havia de decidir si suspenia la votació a l'hemicicle o no. De fet, ha tornat a ser un d'aquells dies d'estar enganxat a la ràdio i d'esperar novetats. Ara de seguida anirem fins a Madrid per saber què és exactament el que ha passat i quins escenaris també s'obren a partir d'ara. També ho comentarem en temps de tertúlia amb Josep Manel Silva, Laura Aznar, Roger Pi de Cabanyes i Maria Vila. Ara bé, també és veritat que amb el debat d'avui d'aquests darrers dies molta gent s'ha perdut pel camí. De fet, fent una enquesta ràpida i, evidentment, sense cap valor estadístic, si haguéssim sortit avui al carrer a preguntar a la gent què estava passant al Congrés, segurament la majoria haurien dit que no estaven entenent res o que, com a molt, s'havien quedat amb la meitat de la missa. Per això, picabaralles com les d'avui segurament allunyen encara més la ciutadania de la política. I tot això quan falten una mica més de 5 mesos per les eleccions municipals i algunes d'autonòmiques. Caldrà veure si fins aleshores es calmen les aigües, per lògica, ho haurien de fer pel bé de tots. De fet, si és que no canvia molt la situació fins aleshores, també serà interessant fixar-nos en la participació que pugui sortir dels propers comicis. Uns votants que cada vegada estan més polaritzats, però alhora amb una desconnexió cada vegada també més evident entre part de la ciutadania i els líders polítics. Ara passen 3 minuts de 8:45 abans de sopar o de saber que... que el Congrés dels Diputats ha aprovat aquesta tarda la polèmica reforma del Codi Penal que inclou la derogació del delicte de sedició, la reforma del de malversació i el canvi de majories per renovar el Constitucional. Això després, com dèiem, d'un dia molt llarg, caòtic, amb 4 recursos al Constitucional, un ple d'aquest tribunal que s'ha acabat ajornant i retrets entre esquerres i dretes acusant-se mútuament d'intentar perpetrar un cop d'estat, tot amanit amb al·lusions tant al cop del 36 com al 23F, malgrat tot el ple del Congrés que debatia el nou Codi Penal, s'ha acabat fent a l'hora que tocava i el resultat és molt clar. 184 vots a favor de la reforma i només 64 en contra. Vox ha abandonat l'hemicicle, però hi ha acabat votant, i PP i Ciutadans no han votat, tot i quedar-se al ple. Anem fins a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el resultat és inapel·lable, tot i la crispació amb la qual s'ha anat desenvolupant i precipitant tot el debat. Majoria absoluta sobrada, que reforma el Codi Penal en molts aspectes, no només la sedició o la malversació, i tot acabat amb molta escenificació per part de la majoria de partits, sobretot de les dretes, que han intentat evitar que el ple es fes un cop al Constitucional no deia res. Espinosa, Arrimadas i Gamarra, Vox, Ciutadans i PP.
Solicito que se posponga la celebración de este pleno hasta que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado sobre dichas medidas cautelarísimas.
Que suspenda el pleno porque ni siquiera la mesa ha resuelto un escrito de reconsideración presentado por mi grupo parlamentario. Lo mismo que le dije a la señora Forcadell en el 2017, señora Batet, no permita esto.
Lo que no debiera de iniciarse es una tramitación, un debate y una votación en el Pleno, cuando los trámites previos no han agotado todavía de resolverse algunas cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de los diputados.
Però l'argumentació no va enlloc, perquè el Tribunal Constitucional en cap cas ha demanat res a la mesa del Congrés i no ha ni comunicat que estudiés el recurs. Meritxell Batet.
En defensa de la potestad legislativa de esta Cámara y en defensa también del procedimiento y del debate que no responde más que a una democracia deliberativa y al poder legislativo sustentar esa función constitucionalmente establecida, vamos a continuar con el Pleno.
Ple, debat i votació celebrats, ara tot pendent del Constitucional i del debat al Senat, que és dijous de la setmana entrant. La reforma, si no passa res, entrarà en vigor com a molt tard durant el mes de gener.
Doncs de moment que tira endavant la reforma del Codi Penal, en espera que el Constitucional es pronunciï, finalment avui el Tribunal ha permès que es fes el ple perquè no ha acceptat el recurs del PP que demanava anul·lar els articles que fan referència a l'elecció dels jutges del Constitucional. També des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, la decisió del Constitucional arribava pràcticament a les 3 de la tarda després d'unes hores de reunió i després que retardés l'inici del ple. El president del Tribunal acceptava la petició del sector progressista i ajornava el ple fins dilluns perquè tots els magistrats estudiessin a fons els recursos que tenen sobre la taula. Jaume Asens, des d'Unides Podem, ho celebra, però recorda que dos dels magistrats, entre els quals el president Trevijano, haurien d'apartar-se.
Me parece una decisión correcta, es lo que pedíamos nosotros. Creo que ahora da tiempo a que el Tribunal Constitucional pueda resolver nuestro escrito y que los dos magistrados a los que les hemos planteado que no son imparciales puedan abstenerse. No pueden decidir ellos sobre su futuro laboral.
I Patxi López, pels socialistes, creu que no tenia sentit que la justícia s'avancés a les decisions del Congrés.
Lo lógico sería que cuando existiera la ley el Tribunal Constitucional se pudiera reunir y decir, mire, esta ley no es constitucional. Bueno, pues la ley se para. Pero una vez que este Congreso de los Diputados ha hecho su trabajo y ha legislado, no antes. Es que de alguna manera sería la intromisión del Poder Judicial con algunos miembros caducados en el Poder Legislativo.
Fons del PP, el primer partit que va portar la reforma als tribunals, accepten la decisió, però admeten que haurien preferit que el Constitucional frenés els peus al govern espanyol.
Doncs bé, la setmana que ve, per tant, que serà clau per saber si el Codi Penal, que s'ha aprovat avui, entra en vigor. Dijous al Senat i donarà el vistiplau definitiu, sempre que dilluns el Constitucional no ho impedeixi. Però exactament, Arnau, quines són les decisions que pot prendre el Tribunal?
Doncs mira, el Constitucional dilluns té tres opcions. D'entrada, podria refusar tots els recursos i, per tant, deixar que la tramitació del nou Codi Penal tiri endavant. Poc probable, tenint en compte la composició de la sala, però possible. L'altra opció, la segona, és que accepti la proposta del PP i bloquegi només dues esmenes concretes, les que fan referència a la renovació del Constitucional i les que han portat més polèmica entre els dos partits principals. I la tercera opció que té el Tribunal dilluns és comprar el discurs de Vox i tirar pel broc gros. O dit d'una altra manera, paralitzar tota la reforma del Codi Penal i, per tant, evitar que es derogui la sedició o es canviï la malversació.
El debat que evidencia que la divisió entre dretes i esquerres, si ja era profunda, avui ha tornat a trencar límits. En poc més d'una hora de debat hi ha hagut referències constants a cops d'estat, unes acusacions que són encreuades entre un bloc i l'altre, Jordi.
Sí, debat d'alta volada amb acusacions molt gruixudes. Qui actua com a portaveu del PSOE, Felipe Sicília, acusa la dreta, sense anomenar cap partit, de voler repetir el cop d'estat del 36 i el 23F.
Quisieron parar el pleno y la democracia con tricornios y habían querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido. No lo han conseguido porque nuestra democracia es fuerte y sólida y nuestras instituciones fuertes y sólidas y no han podido pararlo.
Qui se sent aludida? Cuca Gamarra, del PP.
¡Qué vergüenza, señores socialistas, si escucharan tantos socialistas que se sentaban en esta bancada aquel 23
de... I sobre les presses que denuncia tota la dreta, Jaume Asens, com a portaveu de Podem i els Comuns, el retreu que la reforma de la Constitució, ara fa uns anys, es va fer en ple mes d'agost i en molt pocs dies.
Si es que hasta ustedes reformaron la Constitución en un día y nos dieron un día para alegar, no nos hablen ustedes de vulneración de los derechos... Cuando, sí, también el Partido Socialista, ustedes y el Partido Socialista, no nos hablen, pero ustedes fueron los únicos.
En tot el debat, el paper dels jutges, Gabriel Rufián d'Esquerra demana al Constitucional que si volen fer política, deixin les toques.
Que se presenten a las elecciones, de facto lo que quieren hacer, lo que hacen es influir políticamente. Sorprende que en un país en el que se cambió la Constitución en una tarde, en pocos días, pero de facto en una tarde, pues se provoque este escándalo por dos plenos extraordinarios.
Ple del Congrés, ple de paral·lelismes amb el que va passar fa 5 anys al Parlament, amb debats ajornats o suspesos i amb el Constitucional deixant en paper mullat aquella investidura, la de Carles Puigdemont.
Sí, doncs bé, Pere Aragonès, que ha remarcat des de Catalunya que el que ha passat al Congrés ja va passar aquí durant el procés. El president creu que les institucions catalanes van ser el precedent del pols entre el poder legislatiu i el judicial que s'ha viscut avui a Madrid.
Hem vist com determinades institucions de l'Estat han acabat capturades per un sector ideològic, per la dreta nacionalista espanyola, i Catalunya ha estat el banc de proves. Tenim un bloqueig a la cúpula judicial de l'Estat que no és bo per res, excepte pels que en aquests moments tenen capturada la cúpula judicial.
I quins paral·lelismes hi ha de la situació actual amb el que va passar a Catalunya la dècada passada? Doncs el Constitucional ja ha aturat debats al Parlament, però la situació entre Meritxell Batet i Carme Forcadell, que avui han esmentat uns quants cops al Congrés, no és comparable amb Marc Martínez Amat.
A Catalunya no és nou que els partits presentin recursos d'empara al TC per demanar que s'aturi un debat. Ho van fer Ciutadans, el PSC i el PP el 2015 per bloquejar la moció de ruptura que la CUP va portar al Parlament el 9 de novembre per iniciar la legislatura. El Constitucional no li va fer cas. En canvi, el Tribunal sí que va secundar un recurs d'empara del PSC i va aturar el ple del 9 d'octubre del 2017, que havia de certificar els resultats del referèndum de l'UO. La majoria independentista ho va esquivar convocant un nou ple per l'endemà amb un altre ordre del dia. I en els plens del 6 i 7 de setembre d'aquell any, doncs en aquella ocasió la mesa del Parlament va admetre tràmit i es va portar al ple de manera instantània les lleis de desconnexió i per això no va donar temps al Tribunal per actuar. Sí que va tenir temps per suspendre el debat d'investidura de Carles Puigdemont el gener del 2018 amb una reunió a correcuita un dissabte. En aquest cas, el recurs l'havia presentat el govern espanyol. La situació de Meritxell Batet és la mateixa que la de Carme Forcadell. Hi ha una diferència. La presidenta del Parlament havia rebut advertiments del Constitucional, en canvi la del Congrés a dia d'avui no n'ha rebut cap.
Doncs bé, de tornada a Madrid, avui la Moncloa ha avançat que hi haurà canvis en la llei del només sí. Això després que el Suprem hagi rebaixat a la meitat la condemna a un agressor sexual que va abusar de 4 menors a Vitòria. La vicepresidenta Yolanda Díaz revelava des del Congrés que estan a darrere de la llei.
Esta norma es principal para nuestro país. Tiene una voluntad política expresa que es garantizar la libertad sexual de las mujeres en nuestro país y dos, la protección de las víctimas. Me consta que la ministra de Igualdad, la señora Montero, y la ministra de Justicia están trabajando.
Com dèiem, ho fa després que el Suprem hagi revisat a la baixa la condemna d'aquest home que va abusar de 4 nenes a Vitòria. Se li redueix la pena de 9 anys de presó a 4 i mig. I per cert que avui el Congrés també ha aprovat la reforma de la llei de l'avortament que elimina el consentiment dels pares per les menors de 16 i 17 anys. Pep Tormos.
El text regula l'objecció de consciència dels metges i impedeix als objectors participar en els comitès clínics que decideixen sobre els avortaments a partir de les 22 setmanes. Ara, aquests comitès ja no tindran l'última paraula sobre la interrupció de l'embaràs, sinó que serà la pacient qui decidirà. La llei també preveu baixes temporals de prepart a la setmana 39 i baixes per regla incapacitant.
3:15, canviem de tema. El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un 0,5% i els deixa al 2,5%. És la quarta pujada de tipus aquest 2022. Montse Martí, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que avisa que n'hi haurà més.
Sí, Lagarde ha deixat clar que la política de pujada de tipus per refredar l'economia i frenar la inflació haurà de continuar.
We decided to raise interest rates today.
Hem decidit augmentar avui els tipus d'interès i esperem augmentar-los significativament més, perquè la inflació continua sent massa alta i es preveu que es mantingui per sobre del nostre objectiu durant massa temps. Tenim camp per córrer, hem d'anar més enllà. Aquesta és una cursa de fons.
El BCE ha deixat entreveure que, com a mínim, hi haurà dues pujades més de 0,5%. Les últimes previsions del BCE apunten que aquest any la inflació tancarà el 8,4%, l'any que ve encara continuarà altíssima, el 6,3%, i el 2024 encara es mantindrà lluny de l'objectiu del 2%. Ara el BCE calcula que la inflació el 2024 2024 se situarà al 3,4%. La primera pinzellada que fa de les previsions de cara al 2025 apunta que la inflació se situarà encara al 2,3%.
Gràcies, Montse. D'altra banda, nou capítol en l'escàndol del Qatar Gate. El marit de l'exvicepresidenta europea, també en presó preventiva, hauria admès davant la justícia la seva implicació en la trama de suborns. A més, segons la premsa belga, ha buidat del PAP i ha assenyalat a diversos implicats, entre ells l'ex-eurodiputat Pier Antonio Panzeri, com a cap de la trama. Francesco Giorgi també hauria esquitxat al Marroc. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Llistobar.
Francesco Giorgi no s'ha mossegat la llengua i, segons ha avançat el rotatiu belga Le Soir en la declaració ahir davant del jutge, hauria admès els fets pels quals se l'imputa. A més, hauria també assenyalat Antonio Panzeri com el braç executor de la trama. Acte seguit, Giorgi també hauria demanat la llibertat de la seva dona, l'exvicepresidenta de l'Eurocambra, Eva Kaili, perquè algú es pugui fer càrrec de la filla que tenen en comú. A més, també va confirmar els contactes entre Rabat i l'Eurocambra per aconseguir beneficis polítics i contactes i regals també a l'ambaixador marroquí a Polònia. Aquest matí, la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, prometia fer pagar als implicats els actes comesos.
Hem de capgirar la situació i hem d'enviar un missatge als actors que ens han intentat infravalorar. Seguim ferms els nostres valors de respecte a la llei, a la justícia i a l'estat de dret. No hi haurà més impunitat ni farem veure que no passa res.
Metsola ha anunciat que reforçarà el Codi de Conducta i Transparència del Parlament Europeu per vigilar i controlar els contactes d'eurodiputats en països tercers.
Mentrestant, aquí continua la negociació pels pressupostos. Un cop segellat l'acord amb els comuns, el govern ara ja ha acabat totes les reunions sectorials amb el PSC i Junts per Catalunya. Aquesta tarda l'executiu s'ha reunit amb tots dos partits i començarà la part més dura de la negociació. De moment, els dos partits descarten un pacte els propers dies. Adrià Santasusagna.
El govern té la intenció de portar els pressupostos del Parlament abans que acabi l'any, però no serà fàcil. De moment té el suport dels comuns, però necessita sí o sí els vots del PSC o de Junts. Precisament Josep Rius, de Junts, deixa clar que el pacte amb Jéssica Albiach no li ha agradat gens, ho deia TV3.
El model de país que defensem des de Junts per Catalunya i els comuns són models de país que en molts aspectes són oposats i, per tant, doncs, també estem estudiant aquest acord que ha tancat el govern amb els comuns per veure si hi ha alguna qüestió que sigui incompatible.
I el PSC insisteix que cal parlar del Hard Rock, de l'aeroport i del quart cinturó si volen els vots socialistes, ho diu Alicia Romero.
Si hi ha una negativa, doncs bé, també cadascú sap quines cartes juga. Crec que Esquerra Republicana ha d'entendre que nosaltres no farem una adhesió als seus pressupostos, farem una negociació. I negociar vol dir cedir, també. I té 33 diputats com nosaltres.
Uns i altres asseguren que ara comença pròpiament la negociació i que no resoldrà en un parell de dies.
I tot plegat quan falta poc més de 5 mesos per les eleccions municipals. Els moviments electorals són constants. A Barcelona, Xavier Trias marca distàncies amb l'entorn de Laura Borràs i rebutja incloure Jaume Alonso Cuevillas a la seva candidatura per recuperar l'alcaldia. L'acusa de no saber treballar en equip. Trias ho ha dit a Ràdio 4.
Compto amb ell com a militant, però no n'hi ha a la meva llista. Hi ha persones que no poden anar a la meva llista. Basta. Perquè hi ha gent que en ocasions aspira a ser el número 1. Jo necessito gent que entengui que el número 1 ja està. Sóc jo el número 1. No m'atagaleu, m'heu anat a buscar, jo sóc el número 1. Els altres, ja. Doncs aneu a la llista. I han de fer una cosa molt important, tenir filosofia d'equip.
Trias també demana a Santi Vila i a Sandro Rossell que no es presentin perquè diu que competirien pel mateix espai. I a tot això, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea publicarà el 31 de gener la sentència sobre les euroordres als polítics catalans que són a l'estranger. Es pronunciarà sobre el cas de Lluís Puig, però la decisió serà clau per tota la resta d'exiliats.
El 31 de gener es publicaran les prejudicials del jutge Pablo Llarena, instructor del cas del procés, arran de la decisió de Bèlgica de denegar l'extradició de Lluís Puig. El que digui la sentència serà clau pel futur d'ell, però també del de la resta. L'expresident Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí i la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira. El procés judicial sobre les extradicions s'ha allargat gairebé 2 anys.
I encara en crònica politico-judicial, el TSJ de Madrid ha donat la raó a Mariano Rajoy i torna a paralitzar la comissió d'Andorra que investiga el seu paper en l'operació Catalunya.
La justícia madrilenya contradiu la decisió que ella mateixa va prendre l'octubre quan va rebutjar la petició de Rajoy i dels exministres Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz, a qui també s'investiga. Aleshores considerava que les seves defenses no donaven prou motius per evitar que s'enviés informació informació a Andorra. Ara, segons la justícia, les defenses han aportat una prova documental que sí que justifica la suspensió cautelar. Per tant, el tribunal ordena que no s'enviï documentació a les autoritats andorranes. A tots ells els acusen d'haver amenaçat, coaccionat i extorsionat la direcció de la banca privada d'Andorra per aconseguir informació secreta dels hipotètics comptes corrents que tindrien el Principat, la família Pujol, Artur Mas o Oriol Junqueras.
10 minuts per les 9, els Mossos ja tenen 6 nous comissaris. Avui han rebut oficialment l'ascens de categoria, 4 dones i 2 homes. El procés per escollir-los va ser el detonant de l'última crisi a la cúpula del cos i la destitució de Josep Maria Estela, que, per cert, avui també era l'acte, Benet Íñigo.
Les tensions entre Estela, el seu número 2 i el departament feia mesos que s'arrossegaven i la proposta del llavors comissari en cap denominat 3 homes i 3 dones va ser l'argument per treure-li el càrrec. Avui Joan Ignasi Galena, de fet, insistia en la feminització.
Una policia més diversa, que s'assembli més a la societat a la qual serveix. Això és el que hi ha darrere del compromís de feminització del cos de Mossos d'Esquadra. Perquè semblant-nos-hi més, la servirem més i la servirem millor.
Ara són 7 comissàries de 24 en actiu. En tot cas, no tots els comissaris avui han aplaudit el conseller. Encara couen les dues crisis de l'últim any. Dels recents nomenats destaca Rosa Bosch, dona forta de l'actual prefectura. També Ramon Chacón, cap de la comissaria d'investigació. Era el número 2 de Toni Rodríguez, de Fenestrat a Rubí, ara fa un any. Chacón el va substituir a investigació i ara ascendeix de categoria per sobre l'intendent. Amb els nous comissaris ja nomenats s'espera una reestructuració i, per tant, nous moviments de peces els propers dies.
Nou episodi en el serial de privatització d'Aigües Ter Llobregat. El Tribunal Superior de Justícia obliga la Generalitat a pagar més de 300 milions d'euros a Acciona per la finalització del contracte. El govern està estudiant si recorre la decisió al Tribunal Suprem.
Després que el 2018 el Suprem anul·lés la privatització d'Aigües Ter Llobregat, la Generalitat va decidir que l'empresa passés a ser pública. Per això, fa gairebé 4 anys va acabar el contracte amb l'empresa concessionària, Acciona. En aquell moment, el Departament de Territori i Sostenibilitat va dir que no només no li havia de pagar cap indemnització, sinó que l'empresa li devia 38 milions d'euros. Acciona ho va recórrer i ara el TSJ li ha donat la raó. El govern li ha de pagar 304 milions d'euros.
I just d'aquí una setmana, a aquesta hora, ja sabrem on haurà caigut la grossa de la loteria de Nadal. El sorteig es farà com sempre, tot i la polèmica de l'any passat pels números fantasma. Recordem que els nens de Sant Ildefons van cantar 56 números que finalment no eren a la llista oficial de premis. Un jutjat de Madrid ha rebutjat implantar mesures provisionals per evitar-ho, però estudiarà el cas més a fons, Benet.
Una advocada catalana va recollir centenars de casos de persones que creien que els havia tocat perquè van dir el seu número, però finalment no. Per això van demanar a un jutjat civil canvis, com que es visualitzin les boles de tots els premis, regravar els números a les boles o que es publiqui la llista d'errors. Olga Majoral Bustos reconeix a RACU que en alguns casos, com diu Loteries de l'Estat, són errors dels nens, però en altres costa de creure.
Hi ha vegades que sí que observem que l'error prové precisament perquè el número està esborrat o està molt deteriorat i no es llegeix bé, però hi ha en altres ocasions que no, que el número no s'assembla en res.
I és que han comprovat que l'any 2017, tot i que Loteries es guarda la informació, van haver-hi 136 números fantasma. Per exemple, es va cantar el 63.094 i el premi realment va ser pel 66.909. La jutgessa diu que fer ara canvis posaria en risc la confiança en el sorteig, però ho seguirà analitzant amb més calma.
7 minuts per les 9 en successos. A Conca, un agent de la Guàrdia Civil ha matat les dues filles i després s'ha suïcidat. Ha passat aquest matí a la caserna de la policia de Quintanar del Rei.
La dona ha mort a trets les dues nenes de 9 i 11 anys. Han estat els companys de la gent, de la policia, que han trobat els cossos. La dona, de 42 anys, feia un any que havia iniciat els tràmits de divorci i no consta que tingués antecedents per baixes psicològiques.
I els Mossos alerten que les estafes com l'smishing o el phishing cada vegada són més creïbles. Són les que intenten robar dades bancàries un cop la víctima clica un enllaç d'un SMS o d'un correu electrònic. De fet, avisen que les estafes augmentaran ara per la campanya de Nadal i aconsellen, davant el dubte, no clicar mai cap enllaç sospitós. Maria Costa.
Una de les pistes per identificar estafes són precisament la manera en com estan escrits els missatges o si tenen o no faltes d'ortografia. Segons els Mossos, les estafes estan cada vegada més ben dissenyades i fins i tot utilitzen el català. De fet, incorporen lletres com l'ela geminada i això genera més confiança a la víctima que hi cau de quatre potes. Xavier Ibarts, membre de l'àrea tècnica de proximitat i atenció ciutadana dels Mossos, alerta a RACU les conseqüències.
El que és molt important és no clicar als enllaços que ens surten. Podem obrir l'SMS doncs, perquè el tenim a la bústia, però no clicar en l'enllaç que ens proposa. Només el fet de clicar en l'enllaç ens pot instal·lar un malware, que seria un virus informàtic en el nostre dispositiu, telèfon, ordinador, que ens pot recercar les dades de dintre del telèfon i ja tindríem el telèfon infectat, només per clicar l'enllaç.
Per això els Mossos aconsellen, en cas de dubte, consultar les entitats bancàries. Una altra estafa recurrent és quan els estafadors es fan passar per la mateixa policia, acusen la víctima d'un delicte de pornografia i els demanen dades personals.
Precisament els Mossos han desarticulat al Maresme un grup que va estafar 15.000 euros en comptes fraudulents, de moment a més d'una vintena de persones. Ho van fer enviant SMS massius i fent-se passar per entitats bancàries. I la policia local de Molins de Rei i els Mossos han desmantellat avui una plantació de marihuana. Dos dels detinguts han acabat ferits.
Les plantes eren en una nau industrial on vivien les persones responsables de tenir-ne cura. Quan han vist arribar la policia, han intentat fugir, dos d'ells per una teulada que s'ha acabat enfonsant. Estan detinguts sota custòdia a l'Hospital Moisès Broggi i hi ha tres detinguts més.
I la Policia Nacional ha desmantellat a Tarragona una xarxa que es dedicava a regularitzar permisos de residència a ciutadans d'origen cubà.
Per obtenir-los els feien pagar entre 6.000 i 10.000 euros. Els detinguts simulaven que entre ciutadans espanyols i els clients hi havia una relació de pare-fill i per això falsificaven partides de naixement. La policia ha detingut 9 persones i expedien permisos arreu de l'Estat. Se'ls imputen delictes de falsedat documental, afavoriment d'immigració il·legal i pertinença a organització criminal.
4 minuts per arribar a les 9, un nadó seleccionat genèticament aconsegueix curar la seva germana d'una malaltia hereditària molt greu a la sang. Ho han aconseguit a l'Hospital de Sant Pau i la Fundació Puigverd. Això tot i que només hi havia un 18% de possibilitats que sortís bé. La família va arribar a Barcelona des del Senegal el 2016 i 6 anys després són una família nombrosa i amb tots els fills sants, Laia Colomer.
La Diema va néixer amb una malaltia hereditària a la sang molt greu que li provocava forts dolors a la panxa i als ossos i l'impedia fer una vida normal. L'única solució era un trasplantament de medul·la òssia, però la família no havia tingut més fills per por que també tinguessin la malaltia. La solució va arribar des de Sant Pau i la Fundació Puigverd van seleccionar genèticament un embrió que no només no heretés la malaltia, sinó que també fos compatible amb la Diema per fer el trasplantament. Després de molts anys de tractament, finalment la Diema ja està curada.
Però ara puc anar a l'escola, a anar al pati quan fa fred i puc córrer a educació física sense que em faci mal la panxa.
Amb la resta d'embrions que també es van seleccionar genèticament, la família ha tingut dos fills més, bessons, també sense la malaltia. És una tècnica que a l'Estat espanyol es pot fer des del 2006 en malalties molt greus i sense cura.
I encara en l'àmbit de la salut, un fàrmac contra el càncer creat a la Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, mostra resultats esperançadors en la primera fase de l'assaig clínic. De moment, ha demostrat que és segur. A més, en alguns dels pacients que s'ha provat també ha aconseguit aturar la progressió de la malaltia. Ara s'està fent la segona fase de l'assaig per veure si el fàrmac també és efectiu.
Es tracta d'un fàrmac que bloqueja una de les proteïnes que afavoreix el creixement dels tumors i que evita que el sistema immunitari el combati. De moment s'ha provat amb una quarantena de pacients amb la malaltia molt avançada i que prèviament ja s'havien sotmès altres tractaments. Cap d'ells ha tingut efectes secundaris greus, que era l'objectiu a demostrar en la primera fase de l'assaig, però a més també s'ha observat com en un de cada quatre el tumor va parar de créixer.
El Parlament acaba d'aprovar el polèmic nou repartiment dels fons de transició nuclear. Són els diners públics que han d'ajudar a fer front sobre el territori al tancament de les centrals a partir del 2030. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Sí, els fons arribaran finalment a municipis de fins a un radi de 30 quilòmetres des de les nuclears d'Escó i Vandellòs i no només de 10 quilòmetres, com preveia el reglament que estava acabant la Generalitat. S'ha introduït una modificació, però, per tal de limitar les ajudes, en el cas dels municipis més allunyats, a localitats que no superin els 12.000 habitants, per deixar fora ciutats com ara Salou, Vilaseca o Reus. Joaquim Paladella, diputat del PSC, Irene Negre, de Junts, i Maria Jesús Vinya, d'Esquerra Republicana, en un tens debat avui abans de sotmetre el canvi del fons de transició nuclear a votació.
Hi ha mentides, joc brut i desqualificació no es governa un país.
Demano disculpes també per si la classe política no ha estat a l'altura aquests dies amb manipulacions i mentides. Els que no hi estaven volen repartir este benefici, en lloc de beneficiar a qui n'ha patit los costos de veritat.
S'ha aprovat amb els vots de PSC i Junts que han aconseguit arraconar Esquerra Republicana.
El Congrés de l'Audiovisual IC preveu recuperar els 50.000 visitants en l'edició de l'any que ve.
EAE Business School us ofereix
aquest espai.
I es farà entre el 31 de gener i el 3 de febrer a la Fira Gran Via de Barcelona i ja negocia la continuïtat a la ciutat.
El màxim responsable, Mike Blackman, està parlant amb la ciutat la continuïtat del Congrés més enllà del 2025, que és quan acaba el contracte, i ha avisat que un dels punts sobre la taula és el compromís de diferents sectors que els preus no es disparin.
És un esdeveniment que porta molta, molta gent a la ciutat i influïm amb els preus. Normalment no passava res a Barcelona a principis de febrer i es podia trobar un hotel per 60 euros, però tan aviat com els hotels s'omplen comencen a pujar els preus. Així que ens hem d'assegurar que l'altra part de l'ecosistema respecti i mantingui preus raonables. Això forma part de la negociació.
En la primera edició de Barcelona, l'ICE va rebre 43.000 visitants i uns 800 expositors i va generar un impacte econòmic superior als 200 milions d'euros.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a eae.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
I a aquesta hora comença el concert de final de gira de Nil Moliner a Barcelona. Moliner, que actua a la sala Rasmatàs en el penúltim concert de la gira Nuestra Locura Tour, que acaba la setmana que ve a Madrid. Després d'aquests dos concerts, el de Sant Feliu de Llobregat farà una aturada i no tornarà als escenaris fins al 2024. I d'un que marxa uns que tornen, els Amics de les Arts ja han anunciat el títol del seu nou proper treball. Es dirà Allà on volia i veurà la llum el 10 de març.
El disc tindrà 8 temes i el primer single que sortirà al gener es titularà Citant Mercè Rodoreda, un treball que tindrà col·laboracions com les d'Andrea Motis i Marco Mezquida, entre d'altres. Els Amics el presentaran en directe per primera vegada al Festival Estrenes de Girona.
I el Festival de Portaferrada anuncia els primers caps de cartell de la propera edició. Entre els destacats hi ha Ben Harper. O també Jethro Tull. El mític grup de rock progressiu liderat per Ian Anderson farà un repàs dels èxits de la seva carrera en exclusiva a Portaferrada i també formarà part d'aquest cartell Jorge Drexler. L'uruguaià que aterrarà a l'Empordà després d'haver obtingut 7 premis a l'última edició dels Grammys Llatins. També hi seran Fangoria, les Nancy Rubias i el guitarrista Matt Penefi. Les entrades es posen a la venda demà al migdia. I qui també avança els primers noms de la programació és el Black Music Fest i entre els caps de cartell, un dels clàssics de Temptations. També han confirmat actuació Lady Blackbird i The Main Squeeze. A més, per primera vegada, el festival amplia el radi i, a banda dels escenaris habituals de Girona, Salt, Fornells de la Selva i Torroella de Montgrí, també es farà a Mallorca.
Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquest espai.
Quan passen 2 minuts de les 9, als esports, el Barça femení que juga el partit de Champions al camp del Benfica. Quim Salvador.
Bona nit, pot certificar la classificació pels quarts de final de la Lliga de Campions. En fa prou, de fet, amb un empat en aquest partit que és el penúltim de la fase.
Sí, un partit que podeu seguir en directe a RAC+1. Connectem amb la transmissió dels companys d'esports, Gerard Ballera i Laia Coll. Bona nit.
Hola, bona nit, Anna. A punt de... Bé, ja ha fet ja arrencat el partit amb cert retard. De moment encara no ha passat res, Laia.
No, exacte. Minut 1 de partit tot just disputat entre el Benfica i el Barça. Empat a 0. El Barça que necessita com a mínim puntuar per assegurar de manera matemàtica la classificació pels quarts de final de la Champions. El Bayern de Munic ja ha jugat i ha guanyat. Per tant, avui, passi el que passi, el Barça que no podrà ser matemàticament primer de grup. Haurà d'esperar a la darrera jornada.
Doncs avui pendents d'aquest partit. Gràcies, Gerard. Gràcies, Laia. Fins després. Més coses també. D'altra banda, el Real Madrid masculí, que ha anunciat un fitxatge pel 2024, el brasiler Endrick.
Davanter del Palmeiras, cridat a ser una gran estrella del futbol mundial d'aquí a 11 anys, perquè ara en té 16 d'anys i s'incorporarà al Madrid quan sigui major d'edat, l'estiu del 2024, per la temporada 24-25. Florentino Pérez el fitxa amb un bagatge de només 7 partits a la Sèrie A del Brasil, és la primera divisió d'allà, en què ha marcat 3 gols per un preu de 72 milions d'euros.
D'altra banda, Jordi Fernández, que fa història pel bàsquet català dirigint un partit de l'NBA.
Té 39 anys, és de Badalona i fa 15 anys que treballa al bàsquet nord-americà, com a tècnic assistent. Aquesta temporada és el segon entrenador del Sacramento Kings i aquesta matinada ha fet de primer entrenador després de l'expulsió de Mike Brown, el tècnic principal, per protestar als àrbitres. A més, s'ha estrenat amb victòria i remuntada perquè ha agafat l'equip perdent de 5 al tercer quart contra els Toronto Raptors i ha acabat guanyant d'un. Aquesta nit l'entrevistarem al Tu Diràs.
I el Barça d'handbol, que pot encarrilar aquest vespre l'accés directe als quarts de final de la Lliga de Campions, això sí, si guanya a la pista del Nantes.
Partit que tenim en joc des de 3 quarts de 9, al minut 10 de la primera part, guanya el Barça de 3, Nantes 4, Futbol Club Barcelona 7.
Gràcies, Quim, que vagi bé. Bona nit.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
La Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella t'ofereix aquest espai.
Quan passen gairebé 5 minuts de les 9 de la nit, ara de seguida repassarem l'estat de les pistes d'esquí, però abans, Abel Caral, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Avui unes temperatures que han tirat cap amunt en algunes comarques. Demà què?
S'ha notat sobretot a les comarques de Girona, en d'altres sectors del país, en molts sectors del país han reculat una mica. Demà reculen més arreu de Catalunya. De fet, ens llevarem amb més fred que no pas avui, sense pluja, que avui hem començat el dia doncs, amb pluja en algunes comarques de... pluja que havia anat escombrant en Catalunya al llarg de la nit i la matinada. Demà no, tot i que ara tenim algun ruixat, n'hi ha hagut alguns cap a l'extrem nord de l'Empordà, en tenim algun ara a cavall de la Terra Alta, sectors de la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, aniran desapareixent les properes hores, ha plogut entorn del massís dels Ports, i de cara a demà, doncs, el que dèiem, començarem el dia sense pluja, però a partir del migdia i allà de la tarda sí que tindrem xàfecs a molts sectors de les comarques de Girona, també al nord de les de Barcelona, podran arribar fins a l'Alt Maresme, aproximadament, no més cap al sud, i per l'altra banda també al llarg de la tarda vespre arribaran precipitacions cap al Pirineu Occidental, sobretot cap a la Vall d'Aran i zones properes, cota neu, que acabarà situant-se al vespre cap als 1.200-1.400 metres. Al matí, val a dir que ja pot aparèixer algun ruixat a les comarques de Girona, però a la tarda, que aniran a més, ja que dèiem, amb més fred de bon matí i temperatures al migdia, que en general es mouen entre els 10 i els 15 graus, però cap a ponent, igual que les valls del Pirineu, ens quedarem per sota dels 10, ambient més fred.
A veure, i ara sí, anem cap a la neu, que el Josep Maria es veu que té ganes d'anar a esquiar ja i se'ns ha avançat, però repassem l'estat de les pistes d'esquí, Adel.
Doncs, mira, per exemple, si anem a la Molina, trobarem fins a 35 centímetres de neu humida, aquesta neu que està una mica neu humida a primavera per les altes temperatures o la pujada de temperatures dels últims dies, però baixen les temperatures, com dèiem, de cara a demà, i la qualitat de la neu podrà ser també més bona. A Masella, fins a mig metre de neu humida, també neu humida a la Caire de Bret, amb un gruix màxim de 55 centímetres, a Boita Ull, fins a un metre de neu pols, es pot fins a 60 centímetres de neu humida, també neu humida a Port Ainé, amb un gruix màxim de 70 centímetres, i a Tavascan, amb un gruix màxim de 40 centímetres. Al Ripollès, a Vallter 2000, trobem fins a 35 centímetres de neu pols. Tampoc grans gruixos de neu, però suficient per fer unes baixadetes. Silva?
Sí. I penso, el pal que et deu fer aquesta informació amb pantalons curts.
No, perquè l'única excepció de l'Abel per posar-se pantalons llargs abans que faci 50 anys és anar a esquiar.
Anar a esquiar i a Patum.
Si esquiar...
I a la Patum, també. A la Patum, perquè...
Si no et cremaries.
Sí, anant a esquiar, perquè esquiant també, si cal, et pots cremar amb la neu.
També.
I a la Patum,
doncs,
per
raons.
Sí,
pot esquiar amb bermudes, per això.
Sí, passa que...
Millor que no.
És una mica perillós per les cremades.
No li donis idees, per si de cas. Va, Abel, gràcies.
Fins després.
Avís per a tots els fans de l'hivern. El 7 i 8 de gener podreu viure l'esquí i la neu com mai a la Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella.
Gaudiràs de música, descomptes i moltes més sorpreses. Entra a Moments dins de CaixaBank Now i aconsegueix el teu forfet des de 38 euros.
A todo esto.
Passen 8 minuts de les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
De debò, l'Abel Caral, que em descontrola el galliner, em presenta els tertulians abans de conversar amb la tertúlia.
Acabo de veure que són figues, això de la teva samarreta.
Això és una samarreta.
Això de RAC1 va com va, no?
No, això és l'Abel, que va per lliure.
La samarreta aquesta és una samarreta que va fer l'Oriol Malet, l'il·lustrador, amb una frase d'una cançó del Pau Riba, que diu, hi haurà una enorme aiguat de figues que enfigassarà tothom. I és l'Oriol ens va fer aquesta samarreta.
Molt bé, molt bonica. Va.
És maca, no? Unes figues.
Què es pot aconseguir?
És un aiguat...
Maria, ja després de casa. Passeu els telèfons i ja...
Un aiguat de figues.
Que veiem el que no venia, llavors, clar, no...
No estaves al dia.
Ja ho veig, ja ho veig.
El Pau Riba em vaig quedar amb una cançó que deia hem de fer la primera comunió amb vestit.
Això sembla el congrés avui, aquí cadascú per la seva banda.
Ens han comanat, ja me'n vaig, ja me'n vaig, Ballonesta.
Va,
estem en un programa ràdio,
no? Em deixeu començar la tertulia o no? Va, us saludo oficialment, ara. I mira, començaré per l'únic que no ha parlat, el Roger Pidecabanyes, el delegat de la CNA a Madrid. Què tal, Roger? Bona nit.
Molt bé, bona nit.
Que avui també heu estat distrets, eh?
Sí, ara, bueno, ara... ja estem acostumats a que hi hagi liu al Congrés, però avui s'han creuat algunes línies, ja en parlarem.
Ara ens ho expliques. Maria Vila, què tal? Bona nit. Josep Manel Silva, què tal? Bona nit. I Laura Aznar, què tal? Com
hola,
estàs?
Molt bona nit.
La Laura, que s'ha portat bé.
Sí, sí, jo soc molt obedient.
Que anava veient tot el que anava passant, em mirava una cara una mica.
Flipant una mica.
Jo tinc una obsessió amb les figues, és la cosa més preferida del món. I ara just marxava i a sobre va i veig que porta una samarreta amb uns dibuixos de figues.
No, no, ens
ara li escriuré.
Ah, sí, també m'ha agradat molt, però...
Ara et passaré el... Va, prou! Deixem-ho aquí, deixem-ho aquí. A veure, va, de seguida anirem cap al Congrés amb els corresponsals de RAC1 a Madrid, però Roger, t'ho pregunto a tu perquè ho has seguit des d'allà i ja fa un temps que voltes pel Congrés. T'esperaves una jornada com aquesta?
Sí, bé, ja sabíem que la jornada seria tensa a nivell de discursos i a nivell hiperbòlic, eh? Fa molt temps que estem instal·lats en una hipèrbole verbal i que ja sabem com acaben els debats. El que avui jo crec que la novetat és que avui s'ha fregat el pal en el sentit que hem estat a punt de veure com un poder intervenia al Congrés i feia allò que, diguem, el PP havia entrenat tantes vegades a Catalunya durant el procés, que és que el Tribunal Constitucional intenti limitar la capacitat de maniobra del poder legislatiu. Això és nou i és la primera vegada que anava a passar i està clar que el govern espanyol ja havia pres decisions si això es produïa. Per exemple, el govern espanyol havia comunicat ja al Congrés que si el Tribunal Constitucional aturava el ple no es podia celebrar, és a dir, no hi havia lloc a la desobediència, i després doncs, el mateix Congrés estava preparat també per si es donava aquesta circumstància. Però jo crec que al final ha sigut una gran maniobra del PP que ha intentat, doncs, d'alguna manera, guanyar votacions sense tenir la majoria aquí al Congrés, o intentar influir en els debats i en les resolucions, i al final no se n'ha sortit. Jo crec que ha sigut una mica un tret al peu del PP, perquè al final ha aconseguit consolidar aquesta majoria que té Sánchez. Pensem que Sánchez va ser investit amb 167 vots i avui n'ha aconseguit 184. Hi havia alguns partits que estaven per l'abstenció i al final, davant de tot el xou, han votat a favor de la reforma.
Doncs ara intentarem posar una miqueta d'ordre a tot el que ha passat aquest matí i aquest migdia també aquesta tarda. Com dèiem, anirem de seguida fins a Madrid. Deixeu-me que faci una pausa, que ens tranquil·litzem una mica, que hem començat aquesta tertúlia molt esverats, i ara de seguida tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
I tu per què tries la UB?
Perquè és la primera opció per formar el meu futur.
Perquè defensa i respecta la igualtat de gènere i la diversitat.
Perquè aposta per la gran universitat d'Europa per a un futur sostenible.
Perquè és la primera en els rànquings internacionals de més prestigi.
Som la UB, Universitat de Barcelona.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando.
Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Com ara el més deliciós xai de llet Tierra de Sabor, amb mitjos o sencers, amb cap o entranyes, per només 17,95 euros al quilo.
A la botiga web i app.
Hipercor i supermercat del Corte Inglés. Ens agrada Nadal.
Preus vàlids a la península i les Balears.
A Xocolata Xolón elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolón, la xocolata, xocolata.
RAC 1.
Teniu la maleta a punt?
RAC 1 i l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró presenten Viatge B, amb Estel Muñoz en un entorn 100% navarrer. El dissabte 17 de desembre a les 3 de la tarda, el Viatge B visita un municipi ple d'activitats navalenques.
Visitarem el Pessebre Vivent, passejarem pel Mercat de Nadal, patinarem a la pista de gel, gaudirem del Parc Infantil de Nadal i us descobrirem un munt de rutes, camins i parcs naturals que no us podeu podeu perdre.
El dissabte 17 de desembre, viatge bé des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, amb el Nadal com a gran protagonista.
Maleta a punt, cap a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
RAC 1.
Us hi esperem.
Tots som 1.
La màgia existeix. Ho sé, perquè he conegut un ren que vola. I que hi ha més màgia que això.
Ara, fer les compres al Corte Inglés et semblarà màgia. No hauràs d'anar carregat amb bosses. Podràs triar el punt on recollir tot el que compris. Ja empaquetat i sense cost addicional. És màgia. És Nadal. És el Corte Inglés.
Aconsegueix amb La Vanguardia dues cassoles Cocots Castell valorades en 159 euros de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't les dues cocots ideals per cuinar, daurar i enfornar. Gràcies al seu acabat les pots presentar directament a taula. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i prepara les millors receptes d'aquestes festes amb les Cocots Castell.
RAC 1 presenta... Via Lliure, amb Xavi Bundó des de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Un edifici imponent, una icona de l'Skyline de Barcelona i un gran testimoni de la història social i política del país de l'últim segle i mig.
El dissabte 17 de desembre, a partir de les 9, el Via Lliure se'n va a la Universitat de Barcelona, al seu edifici històric de la plaça Universitat.
Celebrarem els 150 anys de l'edifici central d'una institució amb més de 5 segles d'història, referència internacional de coneixement, investigació i recerca.
El dissabte 17 de desembre, Via Lliure des de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Perquè el país també s'explica a través de les seves universitats.
Bufarem com cal les espelmes d'un aniversari molt especial.
Perquè 150 anys no se celebren cada dia. Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank, finançament amb impacte social.
Si encara no saps què regalar per Nadal, regala música.
A l'Auditori t'ho posem fàcil amb idees com l'abonament de 3 concerts de l'OBC, abonaments familiars, tarifes planes joves o targeta regal per als nostres concerts.
Més informació a auditori.cat.
72 anys i emprendes un projecte d'innovació. Ser emprendedor no tiene edat.
Tu també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mapfre presenta el programa Tu Futuro, la gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mapfre o a mapfre.es.
RAC 1. Sí, ja és Nadal. RAC 1, Aigües de Barcelona i CaixaBank presenten És Nadal al Món. El divendres 23 de desembre, en directe des del Palau de la Música Catalana amb Jordi Basté. Les veus de RAC 1. Cors de Palau Vincles i Arnau Tordera. Pol Calvo. Alfred García. El Petit Príncep. I molts més. Divendres 23, a partir de 9:45 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau, escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a RAC1.cat. Per saber com aconseguir les invitacions, escolteu El Món a RAC1, de dilluns a divendres de 6 del matí a 12 del migdia. RAC1, tots som Nadal. Amb la col·laboració de Unión Suiza Joyers, Caldo Aneto, Torrons Vicenç i Previsora General. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Minuts d'un quart de 10 de la nit, com dèiem, el Congrés que ha aprovat finalment aquesta reforma del Codi Penal, per tant, desapareix el delicte de sedició, que queda substituït pel de desordres públics agreujats, també reforma el delicte de malversació i els canvis en aquesta llei orgànica del Poder Judicial per poder renovar el Constitucional amb una majoria més petita de la que es necessitava fins ara. Això podríem dir que és el titular del que ens queda d'aquesta tarda, però avui al Congrés, per si no us aneu adonat, han passat moltes més coses. Per això aquesta hora connectem, com dèiem, amb els corresponsals de RAC1 a Madrid, el Jordi Armenteres i l'Arnau Mañé. Què tal? Bona nit als dos.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Avui un altre dia llarg al Congrés. Armen, no sé si que tu que has viscut tants plens, si recordes un dia així amb aquesta intensitat i també amb aquests girs de guió, amb aquesta espera que hem anat tenint al llarg de tot el dia.
Segurament les comparacions són odioses perquè els plens habitualment són molt diferents i més sobretot el que es vota, però sí, probablement no hi havia un ple amb tanta atenció des de la moció de censura de Mariano Rajoy. Clar, en cap cas es va arribar aquell dia a llançar els ganivets que avui s'han disparat des de totes bandes, dretes cap a esquerres, esquerres cap a dretes. Allò va ser una traïció del PNB al Partit Popular i la resta va ser un funeral amb Mariano Rajoy i el seu gabinet en un restaurant, ho recordareu. Mm-hmm. Avui això ha estat molt més breu, perquè el debat ha durat una hora i quart amb tota la prèvia del que passaria amb el Constitucional, però ha estat un joc d'estratègies amb molts insults, fregant en molts moments la indecència política que el Congrés dels Diputats no està acostumat a viure.
A veure, ho dèiem abans, segurament molta gent avui s'ha perdut una mica amb el que ha passat al Congrés. La idea inicial era aquesta, aprovar la reforma del Codi Penal, que ja fa setmanes doncs, que és un tema de debat pel seu contingut. Això finalment, com dèiem, s'ha aprovat, però expliqueu-nos com ha anat aquesta votació.
A veure, bàsicament el resultat és inapel·lable perquè són 184 vots a favor. Abans un tertulià, em sembla, en Roger Pia Cabanyes, que ho comentava, no?, que són molts més vots que la investidura.
Sí, sí, sí.
Clar, que són pràcticament 20 vots més que la investidura. Només 64 vots en contra, amb una abstenció. Si fem sumes, això són 249 diputats. Tots sabem que al Congrés n'hi ha 350. On són els 101 vots que falten? Doncs els del PP i els de Ciutadans, que s'han negat a votar. De fet, han intentat fer l'espectacle, perquè Vox, com a protesta, per exemple, ha anunciat que abandonava el ple, però s'ha quedat un portaveu, Ortega Smith, que ha acabat intervenint. Després Vox han entrat a votar fent tota la performance al passadís, sortint, tornant a entrar. El PP li ha retret que abandoni les institucions, però alhora votin. El PP no ha votat, Ciutadans ha fet exactament el mateix. O sigui, en aquests moments estem en aquella triple batalla. Per una banda, dretes contra esquerres, amb dos blocs molt sòlids, molt, molt sòlids, però és que entre la dreta també hi ha una batalla per aconseguir un vot sobretot més radical que Vox i PP es disputen cara a cara sense cap mena de vergonya, clar.
Dèiem que del Codi Penal fa setmanes que en parlem, que si sedició, que si malversació, però el que ha destapat avui la caixa dels trons és aquesta modificació del Codi Penal per la renovació del Constitucional. El PP i Vox, que no hi estaven d'acord i que ho han intentat aturar presentant aquests recursos al Constitucional. Expliqueu-nos una mica què és el que deien, què volien intentar aquests recursos.
Sí, eren dos recursos amb el mateix objectiu per a la tramitació del nou Codi Penal, però els dos ho buscaven per vies diferents. El PP, primer, va ser el primer en portar-ho als tribunals, optava per judicialitzar només dues esmenes molt concretes, eren les esmenes que canviaven les majories per renovar el Constitucional i la via per la qual el govern espanyol volia renovar-lo finalment. Doncs bé, aquestes eren les esmenes que volia tocar el PP, només aquestes, a diferència de Vox, que volia tirar pel dret i demanava frenar tot el pack del nou Codi Penal, és a dir, incloent també la reforma de la malversació, la derogació de la sedició i tots els detalls que hem anat explicant aquests dies. En realitat, però, això no és tot, perquè sobre la taula del Constitucional també hi havien dos altres iniciatives de PSOE i Unides Podem, que també han jugat les seves cartes. En aquest cas, els socialistes demanen un recurs d'empara perquè el tribunal no fes cas a les dretes, i des de Podem, que han optat per recusar dos magistrats, entre ells el president del Constitucional. En fi, eren molts fronts oberts, molta informació en un recurs que ha comportat que tot anés més lent i més tard del que finalment ha passat. De fet, després d'això és quan s'ha ajornat el ple a dilluns.
De fet, Anna, aquí hi ha un element que és el Tribunal Constitucional se li demana des del Partit Popular que suspengui un ple del Congrés o com a mínim dos articles dels que es debaten a través de dues esmenes que fan referència a la reforma del Tribunal Constitucional. Ahir el Tribunal Constitucional, per sorpresa de tothom, accepta el recurs i diu: em reuneixo d'urgència per decidir. I entens, per tant, que hi haurà fumata. I avui la decisió és tirar la pilota endavant, no es mulla perquè no rebutja el recurs, però tampoc l'accepta. I, per tant, com que el Congrés dels Diputats no rep absolutament res, tira endavant.
Per què creieu que no s'ha pronunciat avui mateix, per tant, tenint en compte doncs, aquestes circumstàncies?
Mira, si hem de fer cas a l'argumentació que donen des del Constitucional, per primer cop en tot aquest temps que portem parlant de judicis i de qüestions judicials, en aquest cas l'argument és bastant senzill. Diu que hi ha massa papers, és a dir, que hi ha massa informació, que hi ha massa documentació per analitzar i per estudiar en una decisió que com tenim tots al cap, era especialment rellevant. Aquest és l'argument que han fet servir, de fet, els cinc magistrats, els cinc jutges progressistes, en aquest cas, que han demanat l'ajornament i que el president Trevijano els ha acceptat. No té més. No hi ha, en aquest cas, un gran argumentari de reglament al darrere, que també, però en l'escrit d'acceptació era molt clar. Cal mirar-s'ho bé i, per tant, cal donar més temps als magistrats.
Fins aquí. Algun comentari, Silva?
Sí. Bueno, primer que estic d'acord en que l'espectacle és lamentable, que això el que la imatge que dona és d'un deteriorament de les institucions de l'Estat i, a més, genera una espècie de poti-poti que la gent segur, com recordava el Menteres, que no entén res de res i possiblement és un dels objectius, no? És a dir, fer-ho tot ràpid, per exemple, per la via de les proposicions de llei, no? En comptes de projectes, que això evita informes, per la via d'urgència, clar, i després aquestes reaccions també del PP, en record al Tribunal Constitucional, la sensació que el Tribunal Constitucional, la imatge quedarà molt, molt, molt mal parada, per mi, de tot el que es fa, per exemple, la part de reformes penals del tema de malversació i sedició, doncs es poden discutir o no. Jo, per exemple, el tema de malversació estic absolutament en contra d'aquesta reforma, però aquí no crec que hi hagi un problema de constitucionalitat, perquè està molt clar que hi ha una majoria que la vol reformar. Ara, el tema d'aminorar les majories necessàries per nomenar els magistrats del Tribunal Constitucional crec que és molt greu, perquè a més és real que això està provocat pel propi PP, que és qui ha bloquejat els nomenaments del Consell General de Poder Judicial, però mira, jo aquesta tarda recordava que quan jo vaig estar a Televisió Espanyola, quan vaig marxar, el PP que va aconseguir majoria absoluta havia de renovar l'òrgan i va passar exactament el mateix. El PSOE ho va bloquejar durant 6 mesos i al final el PP el que va fer és modificar la llei perquè aconseguir que majoria absoluta, que ja la tenia, fos suficient per renovar els consellers que calia renovar. No? Clar, no és el mateix, però és molt més greu, perquè el Consell General o el Tribunal Constitucional són òrgans molt més importants, tenint en compte que la Televisió Espanyola també ho és, evidentment, i el PSOE en aquell moment va protestar moltíssim. Recordo que es podien buscar declaracions en aquell temps el nom que es va morir, el portaveu socialista que es va morir, que protestava, hi ha molta raó de tot el que s'havia fet, no?
Rubalcaba,
sí, no em sortia la paraula, perdoneu. Doncs el Rubalcaba. I efectivament, i ara han fet el mateix, no? No han deixat, han fet exactament el mateix, que és modificar una llei per poder desbloquejar un òrgan que obliga a un consens i a les majories qualificades precisament com a garantia del seu funcionament i que el que fa finalment és malbaratar la seva imatge, perquè ja han proposat 2 magistrats que clarament estan amb un segell molt clar, doncs un exministre socialista, perdó, sí, i una altra persona que venia del govern. I els altres 2 ara doncs els nomenaran d'aquesta manera tan peculiar de que es canvien les majories. No? Perdona que m'he allargat.
Però... Molt breu, 2 coses. Una, no entro en el contingut del que es pretenia fer avui, però hi ha un problema de tècnica legislativa des de fa molt de temps amb aquest govern, possiblement abans també, que és intentar fer passar en el mateix PAC coses que no tenen res a veure. I això ho fan constantment, i això afavoreix després el xantatge de dir no, és que és el tot
Jordi,
o res quan estàs fent votar.
No t'hem sentit, què deies?
No, dic això, ho han fet tots els governs de tots els colors.
Sí, sí, sí.
Absolutament
no.
Tots. Hi ha elements flagrants, us recordareu quan el decret d'emergència Covid, això deu ser abril, maig de fa 2 anys, quan hi havia totes les mesures per les quals hi havia un estat d'alarma permanent a Espanya, en una de les esmenes s'hi cola la presència de Pablo Iglesias al centre d'intel·ligència. I ens podríem remuntar temps enrere i trobaríem desenes d'exemples de governs de Rajoy, d'Aznar, de José Luis Rodríguez Zapatero
de malament,
i de Felipe González.
Això a banda, que abans el Roger posava l'exemple d'una pràctica del PP a Catalunya, però és que no només el PP a Catalunya, el PSC, que ara tasta la seva pròpia medicina, i Miquel Iceta, que avui estava tan esbarat i retuitejant gent que estava esbaradíssima, el 5 d'octubre del 2017 va presentar un recurs d'empara demanant també unes mesures cautelars perquè el ple del Tribunal Constitucional Constitucional suspengués el ple del Parlament de Catalunya. I aquí el que dèiem alguns que aleshores eren tonteries és això, sentarà un precedent, i sentarà un precedent perquè ara potser és una cosa que a tothom li sembla que és evident que s'ha d'aturar. A tothom, vull dir, al conjunt de l'Estat espanyol, que era el que s'estava fent aleshores al Parlament de Catalunya. Però un cop s'ha obert aquesta caixa de Pandora, això acabarà passant a tot arreu. I ara que el PSC o el PSOE aleshores s'hi va posar de perfil, el PSC hi va participar activament suspenent plens del Parlament, es troba que tasta la mateixa medicina. I al final estem parlant del mateix, que és un poder que no és ni tan sols poder judicial, que ells mateixos van aprovar la reforma que els permetia, no és exactament aquest cas, però no només analitzar les lleis ex post un cop aprovades, sinó entrar de manera, diguem-ne, prèvia sobre l'activitat pròpia del Parlament. Ara es troben que això val pel Parlament i val, i s'ha generat ja una... s'ha normalitzat una conducta i una manera de fer les coses que acaba arribant també al Parlament espanyol. No, és que el Parlament català és un Parlament de mentideta perquè les comunitats autònomes són de mentida. Bueno, doncs ara trobes que aquesta pràctica serveix per tothom.
Jordi, Arnau, així els deixarem marxar també, que porten un dia una mica llarg. Amb què pot passar dilluns? És a dir, quins són els escenaris que s'obren amb aquesta decisió que ha de prendre el Constitucional?
Doncs mira, és difícil de dir, però jo posaria sobre la taula tres possibles escenaris. El primer, que refusi tots els recursos, és un escenari poc probable però possible, per tant, la tramitació del nou Codi Penal, en aquest cas, tiraria endavant. El segon escenari podria ser que accepti la proposta del PP, és a dir, el camí del mig, bloquejaria les dues esmenes de la renovació judicial, però la resta tiraria endavant, i en aquest cas tiraria endavant, per exemple, la reforma de la malversació, la derogació de la sedició i altres aspectes que hem anat explicant. I la tercera opció, el tercer escenari que té el Constitucional, podria ser tirar pel dret, és a dir, acceptar el recurs de Vox, que ho frenaria tot, i per tant que el Codi Penal, tota aquesta feina d'aquests dies, com a mínim quedés bloquejada.
Jo descartaria la tercera i crec que és més probable, probablement accepti el tema de les esmenes a la seva pròpia llei, la segona, però bueno, la primera o la segona, però jo crec que la tercera quedaria descartada, crec.
Jordi, vols comentar alguna cosa més abans d'acomiadar-vos?
Tots els partits polítics s'estan resituant. Demà serà un dia molt llarg. Pedro Sánchez, a tot això, si us hi fixeu, és el gran absent, tot i ser president del govern espanyol. En aquests moments és a Brussel·les, i el que ens expliquen els companys que estan seguint el Consell Europeu, encara no ha acabat aquesta reunió. Hi haurà roda de premsa en algun moment de Pedro Sánchez, i òbviament el que digui serà molt important. No en vas al president del govern espanyol, i tot penja de l'acord que ha fet amb Esquerra Republicana i amb tota la polèmica votació, que òbviament sap perfectament el que ha passat. Ell serà el que senti jurisprudència al seu partit per poder dir alguna cosa en les properes hores. I el PP que està fent en aquests moments? Està multiplicant els actes de demà. També ho fa el govern espanyol. Demà ens trobarem un fet inèdit, que tot i ser divendres tenim 8 ministres fent declaracions entre les 8 del matí. Per cert, Nadia Calviño a les 9 al Món RAC1, sí. Serà la primera. A partir d'aquí, i et dic, són 8 ministres els que aniran parlant. Això un divendres no passa mai. L'agenda ministerial dels divendres habitualment és molt fluixa. Per tant, es tracta de començar a treure pit i de tothom refermar les seves posicions, a veure què dirà Sánchez després, i a partir de demà segurament s'escriurà un nou capítol de tot això, perquè es poden anunciar recursos, es poden anunciar diverses coses per part d'uns quants.
Doncs a veure què és el que passa demà, n'estarem pendents, segur que tornem a parlar. Arnau, Jordi, moltíssimes gràcies.
Bona nit.
Que vagi bé, bona nit. Laura.
Sí, jo, la primera lectura que faria de tot el que hem vist avui i que vam veure ahir, no, és que hi ha alguna gent que li sembla estrany o que no contemplava el fet, que em sembla més que constatable, que hi ha institucions de l'Estat que estan capturades per la dreta espanyola, no? I justament per això, perquè jo crec que aquest és el context que ens envolta, el Partit Popular vol controlar el Tribunal Constitucional, no? I això és el que fa, el que comentaven els meus companys, no? Deriven el fet de que el govern espanyol reformi lleis orgàniques per la via d'urgència, sense tenir en compte ni contemplar els informes pertinents, i que encara que això sigui, no? La voluntat última sigui desbloquejar la situació que manté bloquejada per interessos polítics i partidistes al Partit Popular, jo crec que aquest moviment és qüestionable. Però vaig al primer que comentava, i és que em sembla sorprenent que hi hagi gent que li sembli que el que ha passat avui és una cosa nova, no?, aquest segrest per part de la dreta espanyola a algunes institucions de l'Estat, perquè això està passant ara al Congrés dels Diputats, però com deia la Maria, i estic molt d'acord, no?, això també ho hem viscut al Parlament de Catalunya, ara té efecte sobre el PSOE, però ja hem vist abans com el sector conservador del poder judicial havia atacat primer l'independentisme i els moviments socials i després a Unidos Podemos, no? Per això no crec que sigui una qüestió inèdita el que hem vist avui, i de fet, i enllaço amb el que plantejava també la Maria, no?, que de fet el Tribunal Constitucional que pugui decidir que una cambra pugui debatre o no una llei és, a banda de totalment democràtic, però és una... O sigui, té relació amb la reforma del Codi Penal que va fer l'any 2015 el Partit Popular i que va permetre que això passés, no?, i que en aquell moment cap partit del règim del 78 feia escarafalls sobre aquesta qüestió, no? Llavors em sembla que Catalunya ha estat una mica el precedent del que ha passat avui a la cambra, del que ha passat avui al Congrés dels Diputats, i que ara ens hem adonat tots de que el que es va permetre en un moment determinat per frenar en aquell moment l'independentisme, també els moviments socials i fins i tot afectats també Unidas Podemos, ara pot afectar també partits que defensen l'estatu quo. Llavors jo crec que, sorpresa, això ja preveiem que passaria, i de fet bona part dels moviments afectats per justament aquesta classe de polítiques o aquestes modificacions del Codi Penal, i que per tant, no?, s'immiscuïa l'activitat judicial en l'activitat política, i havien advertit, i ara estem veient els efectes de tot això.
Perdó, molt ràpid, és que no ho he dit bé abans. La reforma del 2015 era perquè el Tribunal Constitucional pogués executar les seves pròpies decisions, que no és exactament el mateix, cosa que abans no passava, perquè executar una decisió judicial o no judicial, fins i tot, l'únic que ho pot fer és el propi poder judicial, i el Tribunal Constitucional no ho és. Però el que hi ha aquí, que és en aquests recursos d'emparament demanar unes mesures cautelars, això sí que és inèdit, perquè el Tribunal Constitucional, que ho comentàvem abans fora de micro, hauria pogut inadmetre.
Sí, això és el que això, la pregunta no entrar, que molts ens feien.
I no entrar ni tan sols a discutir-ho. Pots dir, i evidentment, i si hi ha un recurs d'empara, doncs segurament si compleix els requisits formals s'ha d'admetre a tràmit, però per la resta pots veure de seguida i tenir una posició responsable, que és probablement el que hauria de fer el Tribunal Constitucional, és dir, aquí no hi entro perquè no és la meva feina intercedir en l'activitat parlamentària, sent com és un altre poder, que és l'altra pota del que s'entén que és un estat de dret.
A veure, Silva, sí, que el Roger està esperant molt curtet.
A veure, jo crec
Roger,
que
no ens hem oblidat de tu, eh?
Jo crec que la situació amb el 2007 a Catalunya és diferent en el sentit de que al setembre havien passat una sèrie de coses, però sí que és cert que crec que el Constitucional no hauria d'actuar prèviament, sinó sempre a conseqüència de l'aprovació de determinats actes. És a dir, aquestes cautelaríssimes pretenien aturar una decisió que després sempre... És a dir, clar, el que passa és que ho estan fent tot amb tanta pressa que aleshores qualsevol mesura no té marxa enrere, però sempre es pot a posteriori considerar que una mesura és inconstitucional. No cal aturar abans una decisió del legislatiu i immiscuir-se amb ella. Està pensat per altres coses. Els cautelarismes estan pensats per els recursos d'emparament, per quan hi ha una dels és fonamentals, però jo crec que...
A veure, Roger, com ho veus tu?
Bueno, avui estava clar que avui hi havia una maniobra que estava plenament pensada per aturar aquesta reforma abans de que es produís la votació, és a dir, que era la primera vegada que això s'anava a produir, i que si es convoca un ple del Tribunal Constitucional amb tanta pressa és per executar, o sigui, realment tenien el gallet a punt i a punt de disparar, no? Què ha passat? Doncs que els magistrats...
Jo t'anava a preguntar, no? Què és el que ha fet...
Ha passat que els progressistes del Constitucional jo crec que han vist, doncs han dit, no participem d'aquest ple perquè no podem, han argumentat que no tenien temps de mirar tanta documentació, i d'aquesta manera no hi havia quòrum avui al TSE per poder prendre cap decisió. Mm. És a dir, amb aquesta maniobra han evitat que avui es perpetrés el que s'anava a perpetrar. I crec que de fons el que hi ha, i per això parlem, abans el Silva deia que s'estaven prenent decisions molt ràpid, que es fan reformes per la via d'urgència, jo crec que hi ha un canvi de cicle, és a dir, Sánchez s'ha cansat d'esperar a que el Tribunal Constitucional i el CGPJ doncs caiguin, es vagin morint els magistrats i al final passin a tenir una majoria progressista, no? Que és el que toca en consonància amb el que hi ha al Congrés dels Diputats. Llavors, què ha fet? Per primera vegada en un govern socialista, perquè Zapatero es va trobar en una situació semblant i mai no va intentar fer el que està fent Sánchez, doncs ha passat, diguem, a l'ofensiva, i a partir d'aquí doncs intenta doncs canviar les majories i realment doncs per primera vegada enfrontar-se amb els grans poders de l'Estat, no? Zapatero
no ho va fer mai. Zapatero sempre va tenir en contra el poder mediàtic, el poder judicial, tota una sèrie de poders que quan va acabar el seu mandat doncs estaven igual que el dia que havia començat.
I no? Jo crec que Roger, que era un altre PSOE, i a més, això sempre es pot girar en contra, eh? És a dir, ara canvien aquesta majoria, i aquesta majoria servirà pel futur perquè passi al revés, saps què vull dir? És a dir, això als Estats Units amb l'Obama va passar després amb el Trump a l'hora d'anomenar
magistrat del Suprem. L'alternativa, diguem, que tenia Sánchez era deixar que les majories conservadores continuessin de forma artificial a eternum, no? Perquè si t'has d'esperar...
No, estic d'acord que la responsabilitat és del PP per al bloqueig. El que passa és que si tu respons amb una mesura que en aquest cas jo crec que és profundament antidemocràtica, que és baixar les majories, estàs donant l'oportunitat que això torni a passar en el futur i que et vagin contra teva.
De fet, no és antidemocràtica en el sentit que respon a les majories que hi ha al Congrés, no? Al final es van nomenar els magistrats
Evidentment, hi ha una majoria per votar-ho, però al fons d'aquesta qüestió és si aquests òrgans han de tenir majories qualificades i les canvies, el que estàs fent és comptar que tu tens aquesta majoria per poder-los nomenar.
Però què és més antidemocràtic? Mantenim un CGPJ que no respon a la realitat social ni a la realitat dels òrgans? No, ho dic perquè a vegades ho passem, o sigui, considerem que tocar el CGPJ és molt greu, però clar, quan resulta que hi havia bon relleu i no existeix, és com si un diputat, avui s'ha explicat aquí al Congrés, un diputat que li caduca el mandat, o un president del govern que li caduca el mandat perquè han passat els 4 anys, doncs es manté en el càrrec.
Això ja t'ho dic, que la responsabilitat és el PP per al bloqueig. El que passa que tu respons amb una moneda que potser no és tan, si vols, tan antidemocràtica, però que pot girar-se en contra del futur.
A veure, antidemocràtica no, perquè això es vota al Congrés dels Diputats, hi ha una majoria, com hem vist avui, que ho avala. I per tant, diguem que antidemocràtic no és. Una altra cosa que pugui agradar més i que estèticament sigui diguem, més o menys bonic, però antidemocràtic està clar que no és.
A mi sembla que l'essència de la democràcia en aquests òrgans que estan per sobre dels altres poders i que han de tenir una funció determinada, que en aquest cas el que passa és que acaben totalment polititzats, és que tinguin majories qualificades al seu nomenament i per tant és una pèrdua de qualitat democràtica. A mi em sembla
que això dona capacitat de veto a un sector que ja hem vist com actua, no? I que al final, és que hi ha lleis molt importants que han de passar, per exemple, a la Tribunal Constitucional que s'ha de renovar, doncs hi ha lleis molt importants, per exemple, la llei de l'avortament.
I aquesta... L'avortament està pendent des de la reforma del Pol Zapatero, perdona.
Per exemple. O la llei d'eutanàsia. Aleshores, la majoria del TC que respondrà a aquesta llei serà una majoria que ve de l'any 2014, és a dir, que ve de l'època de majoria absoluta del PP. Aquests seran els magistrats que acabaran donant resposta a unes lleis que s'han fet amb unes altres majories del Congrés i que tenen una altra sensibilitat social perquè la societat ha anat evolucionant.
I el que es veu cada vegada més és aquest pols, no?, entre la política i la justícia, perquè cada vegada s'ha anat fent més evident, i vaja, amb el que ha passat avui encara ho és més, no?, a veure qui pot estirar més de la corda i a veure qui l'estira més, no?
Sí, de totes maneres, per tornar a recordar, sobretot a la gent, que, per exemple, els magistrats del Tribunal Constitucional, el seu mandat és de 9 anys, va més enllà de dues legislatures. El Consell són 5 anys, més enllà d'una legislatura. La idea de tots aquests òrgans és que no depenguin de la majoria política en cada moment que té els òrgans legislatius, sinó tot el contrari, que tinguin una certa independència. El que passa és que estan perdent tota la independència.
Creieu que el que ha passat avui preveu un final de legislatura, que queda un any aproximadament d'aquesta legislatura, si no passa res abans, un final de legislatura que serà realment complicat, o pot ser que ara, amb l'arribada de les municipals i algunes autonòmiques, els ànims es calmin una miqueta?
Bueno, hem vist amb quines majories s'ha aprovat avui això, i és que ha permès, i sempre hi ha, no?, com aquesta espècie de xantatge, per dir-ho d'alguna manera, que és, no, és que aquesta gent, mira que dolents que són, o vas amb mi o vas amb ells, i per tant acaba gent que avui, o partits que avui es plantejaven l'abstenció, han acabat votant a favor. Jo crec que en realitat això a Sánchez i al PSOE
li
va molt bé. Tornant al, perdó, un moment del que deia el Silva, que estic d'acord que la idea és que aquests mandats són més llargs precisament perquè no hagin de dependre d'aquestes majories, però el problema és que el que hi havia abans, que és que el Tribunal Constitucional estava format per gent d'un cert prestigi i d'un prestigi tal que algú ideològicament oposat podia reconèixer i els primers, el Tribunal Constitucional dels anys 80, tu mires i quedes realment, com a jurista, quedes impressionada de dir, ostres, doncs aquesta gent eren d'una talla realment enorme. Ara això ja no existeix. És perquè no hi ha juristes d'aquesta altura, perquè l'acadèmia està en hores baixes? Bueno, podríem parlar-ne també. Però el fet és que s'ha perdut aquest respecte, més enllà d'aquest respecte institucional, aquest respecte acadèmic, fins i tot. I això podríem discutir qui va ser el primer que va començar a trencar-ho.
Això però, que passa amb més institucions.
Laura.
Jo sobre la pregunta que feies, no, de l'estabilitat o no de la, del que queda de legislatura, jo crec que Pedro Sánchez durant tota la legislatura ha fet servir l'espantall de que ve la dreta i l'extrema dreta, i que jo crec que li ha sortit bé, vull dir, en termes objectius ha aconseguit, no, tenir al seu voltant tot un seguit de suports, justament fent servir aquesta idea, no? De si no en voteu a mi, qualsevol alternativa serà molt pitjor. Llavors, bàsicament per l'acció de la dreta i l'extrema dreta, més per l'acció de l'extrema dreta que per la seva pròpia acció, que per la pròpia acció del PSOE o del govern espanyol, s'ha situat el PSOE com un actor bastant central dintre del tauler polític de joc, no? Llavors això fa que fins i tot, com deia ara la Maria, fins i tot actors, grups parlamentaris que estarien en contra de votar-li coses a favor al govern espanyol ho acaben fent perquè per acció de la dreta i l'extrema dreta, sense que el PSOE hagi de fer gran cosa, moltes vegades se'l situa en el vell mig, no, del taulell polític. No? Llavors, doncs és probable que, més que per l'acció que faci, sinó per l'acció que li facin els seus contrincants, doncs pugui assegurar-se un final de legislatura bastant plàcid.
Roger, què deies?
Bastant plàcid, perdó, en el marc polític dintre del camp del terreny de joc del Congrés dels Diputats. No. Jo no dubto que, igual que hem vist durant tota la legislatura, ho hem vist ara recentment amb la llei del només sí és sí, ho veurem i ho estem veient ara, amb tota la qüestió de la reforma del Codi Penal, no? El que pot ser plàcid en el Congrés dels Diputats serà una disputa contínua amb el Poder Judicial.
Roger.
No, jo discrepo que Sánchez en tingui prou en veure que els grups d'esquerres vegin, o els seus possibles aliats vegin que hi ha una alternativa molt pitjor que ell, no? I que és el PP i Vox, perquè precisament la reforma que hem aprovat avui, que hem vist com s'ha aprovat avui al Congrés dels Diputats, doncs aquesta reforma realment no respon a les necessitats del PSOE, respon a les necessitats, bueno, en part sí, però bàsicament l'inici era la reforma de la sedició i la malversació, que això precisament era una de les peticions que feia Esquerra.
A canvi de votar
a canvi de votar els pressupostos, si vols, però...
Clar, tot és un
no, però hi ha una qüestió de fons. És a dir, un cop Sánchez ha aprovat els pressupostos i ha tingut els vots d'Esquerra, normalment, en les negociacions que hem vist històricament al Congrés dels Diputats són negociacions que es paguen al comptat. És a dir, tu aproves uns pressupostos i a canvi reps no sé què. Ara, en aquestes reformes que estem veient i els gestos que està fent Sánchez, el que estem veient és que està construint una alternativa que, a més, va més enllà fins i tot d'aquest any. Ja comença a pensar en l'alternativa que pot construir després de les pròximes eleccions. És a dir, el PP només pot pactar amb el que quedi de Ciutadans, que segurament el que diuen les enquestes serà un diputat o cap, i amb el seu principal rival a la dreta, que és Vox. En canvi, Sánchez té un ventall ampli d'aliats que cada vegada va solidificant més, com hem vist avui amb les votacions, com vam veure fa pocs dies amb els pressupostos. Són uns aliats que podrà comptar amb ells més enllà d'aquest any i més enllà del següent, és a dir, segurament la pròxima legislatura. I això és important perquè realment està construint doncs el que serà el castell i el ventall de formacions que li donaran suport. I això el PP doncs no ho té. Jo crec que el PP, fent aquesta oposició tan hiperbòlica i amb un llenguatge que cada vegada s'assembla més al de Vox, el que fa és acabar consolidant això, però és veritat que Sánchez també contribueix a crear aquestes aliances.
Sí, no, jo no estic convençut d'això que diu el Roger, i de pas contesto la pregunta que feies tu, Anna. És que perquè hi ha una prova pel mig, que són les eleccions de municipals i autonòmiques que hi haurà el mes de juny. I ho dic perquè d'alguna manera això serà un test pel que està fent ara el Pedro Sánchez, que no pagarà ell, sinó que pagaran els seus candidats si és que té un preu, i el risc que ells van dir l'altre dia que havien d'assumir, l'assumiran els seus candidats. I en algun cas, potser fins i tot, penso que aquests dies, veient alguns líders socialistes, ja li va bé al Pedro Sánchez, no?, que segons quins candidats autonòmics doncs rebin el càstig que hauria de rebre ell. I en funció del que passi les autonòmiques, és a dir, si no passa res i tot funciona i els hi va bé el PSOE, aleshores Roger funcionarà el que dius tu, que això diran, bueno, això està superat i per tant tenim ja una majoria per després de les següents eleccions generals. Però si no, igual que el Pedro Sánchez està fent coses que ara el seu partit ell mateix va dir que no només no faria, sinó que faria tot el contrari, perquè això cal recordar que les eleccions i la campanya electoral va dir que ni pactaria amb Podemos, ni òbviament no només no eliminaria la sedició, sinó que pujaria les penes. És a dir, tot el que va dir el Pedro Sánchez ara està fent el contrari. No m'estranyaria que en un moment determinat torni amb un discurs contrari al que està fent ara, quan vegi que això pot tenir conseqüències pels seus vots, perquè això està per veure. Per tant, i això és un defecte, però segurament com a polític per ell també és una virtut, perquè té aquesta capacitat de dir, ara dic això, demà dic una altra cosa, no? Per tant, aquesta cintura, efectivament. Per tant, veurem què passa a les eleccions aquestes autonòmiques i municipals, i si, per exemple, el PP treu molt bon resultat, doncs ja veurem quin és el canvi que fa respecte d'aquestes majories consolidades que dius que té de futur, perquè jo no ho veig tan
clar. És que jo estic bastant d'acord amb el que planteja el Silva. Al final, Pedro Sánchez és el mateix que et diu que està d'acord amb la modificació del Codi Penal per alguns delictes concrets que poden beneficiar alguns independentistes, perquè també es ven això com a concessions a l'independentisme, i això és més que discutible, no? També, sobretot si pensem en la reforma del Codi Penal pel que fa al delicte de desordres públics agreujat, però bueno, al marge de tot això, es ven com a concessions a l'independentisme el que fa Pedro Sánchez, quan és el mateix Pedro Sánchez que al mateix moment que t'està plantejant aquesta reforma et diu que ell hagués activat encara abans el 155 i que et deia que s'havia d'anar a perseguir judicialment el senyor Puigdemont, no? Que si era president el portaria aquí per ser jutjat, no? Per tant, al final és una persona que, depèn de com l'agafis i depèn dels seus interessos, pot actuar d'una forma o d'una altra. I amb això vaig amb tota la qüestió que ens ha ocupat les últimes setmanes, que va començar amb els indults, no? Aquest procés de judicialització que va començar amb els indults i que ara tenim sobre la taula amb la reforma del Codi Penal pel que fa als tres delictes, no? Que en realitat això és fruit d'una banda de les negociacions amb Esquerra, per descomptat, però de l'altra també és una estratègia del govern espanyol per, d'una banda, com deia abans, situar-se com un actor de centre, probablement l'únic que ara mateix hi ha en el centre del taulell de joc. D'altra banda, intentar pacificar la situació a Catalunya i, efecte d'això, intentar desmobilitzar l'independentisme. Vull dir, això no és inocu, és una voluntat política intentar desmobilitzar l'independentisme en un moment en què hi havia molta efervescència al carrer. Arriba ell, intenta aplicar aquestes mesures, fruit d'un acord, com dic, amb Esquerra Republicana, i això té l'efecte de que cada cop està més desmobilitzat l'independentisme. I d'altra banda, i últim, i a nivell pràctic, no, a nivell de practicitat, és que no tenia un altre. És a dir, Pedro Sánchez, si volia sostenir-se i volia tirar endavant la legislatura, no tenia un altre que fer petits passos en aquesta direcció, perquè és que no tenia alternativa per poder governar, sí, ni ser investit ni poder governar.
El Sánchez hagi caigut del cavall, el Sánchez tot el que fa ho fa per interès, està més clar que l'aigua, o sigui, aquí no hi ha, no és que Sánchez s'hagi reconvertit en res. Sánchez és Sánchez i sabem, és el mateix Sánchez que va fer un míting amb una bandera espanyola gegant a l'any 19, o sigui, realment el que fa Sánchez ho fa per interès, però aquest interès, diguem, el porta a pactar amb els seus socis només poden ser uns, que són tot el ventall que va des de Bildu, Esquerra, Compromís, Més País, tot el que hi ha, i això el porta a fer els passos que hem tingut ara. I després hi ha una qüestió de fons. Després és veritat que en les eleccions autonòmiques el PSOE pot patir fruit de tots aquests moviments que està tenint ara, però Moncloa té la sensació, i expliquen, que el tema de Catalunya, que és un dels grans flancs que sempre li havia fet molt de mal al PSOE, i que aquests moviments amb els indults doncs semblava que els havia de noquejar, doncs que això ja està assumit. És a dir, que el PP ja fa molt temps que fa el discurs sobre Catalunya. Fa 20 anys que pivota sobre Catalunya, per tant, que els vots que havia de perdre el PSOE per aquest flanc, doncs ja els va perdre fa temps, i per tant ja Feijó, amb tota aquesta hipèrbole i aquests discursos tan agarrits, el que està fent en realitat és mossegar un ninot de drap, perquè ja no dona més de si. I per tant, que Sánchez d'alguna manera pot donar la volta a tota l'estratègia i començar a vendre l'estabilitat de Catalunya, la seva suposada pacificació, com un actiu de campanya, que és el que vol fer ara.
Doncs veurem què és el que... Maria, no sé si volies afegir alguna altra cosa.
No, només que sí que per... És a dir, la disputa per mi no està en relació al tema de Catalunya, que pot perdre el PSOE respecte del que pot guanyar el PP, sinó el que pot guanyar el PP respecte de Vox, o el que hi pot perdre. I em sembla que ara Feijó no pensa en esgarrapar vots a Pedro Sánchez, perquè efectivament, com diu el Roger, tots els que pogués esgarrapar ja els esgarrapat, sinó en que Vox no li guanyi la partida.
Mm-hmm. Res, no anava a dir que veurem què passa demà, perquè com ens deia abans l'Armenteres, no? Demà hi ha molts actes del Partit Popular, hi ha 8 ministres que també han de parlar, per tant demà serà dia de reaccions i tindrem...
No, que això em sembla fins a un cert punt ridícul i em fa com gràcia que tu per respondre, no, de la cop i volta tots els ministres buscant coses sobre les quals fer declaracions dels seus temes per...
Escolta, per colar l'argumentari que els estan enviant en aquests moments sobre
sí,
el que han
però,
de dir.
Sí, però quin impacte té realment això? O sigui, no sé, els meus ulls és com ridícul fins i tot
a la gent,
que la reacció
nosaltres
els
escoltarem, però la gent del carrer que està preparant la passió, jo deia jo, això ho fan tot ràpid perquè ara ja arriba el Nadal i es pensen que la gent després ja n'oblidarà.
Va, deixeu-me que anem un segon a publicitat i de seguida, mira, si us sembla, per acabar la tertúlia, canviarem una miqueta de tema, parlarem una mica de les eleccions municipals a Barcelona. Va, fins ara.
No ho sé, amb Anna Ballonesta. RAC 1.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Servei Estació obre el diumenge 18. Vols fer les darreres compres de Nadal? Vols enllestir casa teva abans de festes? Busca regals d'última hora pel teu amic invisible? Cap problema. Vine a Servei Estació de Barcelona aquest diumenge 18 i trobaràs solucions per a tot. Obrirem de 10 del matí a 8 del vespre. Servei Estació. Tot el que imagines per al teu Nadal.
A Badia Assegurances fem 100 anys. 100 anys d'història, tranquil·litat i confiança. I volem celebrar-ho amb tu. El dijous 22 de desembre a les 6 de la tarda, il·luminem els 100 anys. T'esperem a la plaça de la Corona 17 de Granollers. Badia Assegurances. Llums i bones festes. Més informació a badiaassegurances.cat.
Quedem així, Melció.
Sí, Noel, tu t'emportes les butaques i el Baltasar, el Gaspar i jo els sofàs i les xeslongs.
A Galeries del Tresillo hem d'incorporar noves col·leccions, així que hem posat d'acord el Pare Noel i els Reis d'Orient perquè ens ajudin amb l'estoc. Aprofita per emportar-t'ho tot amb descomptes increïbles i entrega immediata abans que s'ho emportin ells. Galeries del Tresillo, et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Obrim el 6 i el 8 de desembre.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Els propers 17 i 18 de desembre torna la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. Gastronomia de proximitat, vida al territori i moltes més activitats al voltant del Gall del Penedès amb IGP. Vine a gaudir del territori i la tradició. Més informació a firadelgall.cat.
Aquest Nadal, Coptering et proposa un regal únic, volar amb helicòpter. Sobrevola Barcelona i descobreix el Camp Nou o la Sagrada Família com mai abans els havies vist, des de l'aire. O explora el majestuós massís de Montserrat, el Parc Natural del Montseny o la Costa Brava. Aquest Nadal regala una experiència inoblidable amb Coptering. Vola. Reserva ja a coptering.com.
Vins i Caves Portell, des del 1907 et porta a casa tot l'esperit nadalenc, amb els seus caves clàssics o el rosat, elaborats amb raïm trepat, varietat única al món. Cava Portell, l'empenta de tot un poble.
Aquest Nadal regala a Lura, un increïble espai de bellesa i benestar on trobaràs les més exquisides firmes i els millors professionals del sector. Gaudeix de més de 500 tractaments de bellesa i benestar i obsequia qui més estimes amb una de les nostres capses regal personalitzables amb l'import que tu triïs. Segur que l'encertes. Defuig els convencionalismes i regala a Lura. Som a Joan Güell 236, al costat de la Diagonal.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
4 minuts per les 10 de la nit. Va, que ja acabem, però com us deia, abans d'acabar us volia preguntar, perquè després de saber aquesta setmana, bé, de saber, no, de la confirmació de la candidatura de Xavier Trias com a...
Trias.
Trias com a candidat a l'alcaldia de Barcelona. Avui ens han cridat l'atenció aquestes declaracions que ha fet sobre la possibilitat d'incloure a Jaume Alonso Cuevillas a la seva candidatura.
Compto amb ell com a militant, no anirà a la meva llista. Hi ha persones que no poden anar a la meva llista. Basta. Perquè hi ha gent que en ocasions aspira a ser el número 1. Jo necessito gent que entengui que el número 1 ja està. Sóc jo el número 1. No m'atabaleu, m'heu anat a buscar, jo sóc el número 1. Els altres, doncs aneu a la llista. I han de fer una cosa molt important, tenir filosofia d'equip.
Per tant, queda clar que Cuevillas, si volia entrar en aquesta candidatura, no volia anar allà dels del muntó,
No, però és boníssim. El Trias, per això, ha estat tant de temps sabent que volia esperant a dir-ho, perquè ell volia tenir aquesta seguretat que té ara per dir, soc el candidat, però faré la meva llista i amb qui jo vulgui, i el que vulgui aspirar a altres coses, i a més de pas li envia un missatge a una part de Junts que segurament no és la seva part més propera, que és que amb ells no hi compta.
No només que amb ells no hi compta, de fet és molt curiós perquè el que passa a Junts a nivell nacional, a nivell català, no és el que passa a Junts a nivell de l'Ajuntament de Barcelona. M'explico. O sigui, el primer missatge, encara no hem començat ni la campanya, però el primer missatge que va llançar Trias va ser que no pactaria ni permetria, si depengués dels seus vots, que Colau fos alcaldessa, i que estaria disposat a pactar amb el PSC, cosa que si tu mires el que passa a l'altra banda, no, de plaça Sant Jaume, que de fet el que passa amb Junts per Catalunya en l'àmbit català és tot el contrari, no?
No sabem què passa, no?
Bueno, no, perquè després a la Diputació passen altres coses, sí, no? La Diputació de Barcelona...
Però al Parlament no hi són el govern...
Però tècnicament una de les principals banderes no és la defensa de l'eix nacional, que sembla que el Trias no aniria per aquesta via, o almenys de moment amb les primeres declaracions que hem sentit, que seria més el pragmatisme,
les
no?
Les municipals sempre són un altre món, no? Vull dir que...
Sí.
Però aquests últims anys no eren tant un altre món, Vull dir, també hi havia vetos en els últims anys.
Però
era un altre moment polític.
Bueno, exacte, fins ara estaven com una mica fora d'aquestes lògiques, i ara de seguida entren en el mercadeig dels pactes amb altres, per respecte a altres institucions. Jo vull dir una cosa, i no se me l'interpreti, però jo penso que una persona de 76 anys i una altra de 79, quan la mitjana d'edat a Catalunya, per cert, és concretament de 79,67 anys, no estan capacitats per liderar un projecte amb certa projecció de futur. Ho sento molt, o sigui, no pot ser que algú d'aquesta edat pugui projectar una ciutat amb els reptes i amb les problemàtiques que té Barcelona a llarg termini, perquè és que qualsevol cosa de certa envergadura dura molt més del temps que, si tu ja no hi seràs per veure-ho. Ho sento molt, però és que és així. Llavors, que hi hagi aquesta manca absoluta d'idees, ja no de lideratges, que evidentment també, sinó d'idees, i que tothom hagi d'anar, i quan dic tothom vull dir Esquerra i Junts o Convergència, hagi d'anar a tirar dels seus líders anteriors i que havien participat en coses anteriors, em sembla trist.
Digues, Laura, superbreu, sisplau, no, hem d'acabar molt puntuals.
Perdona, jo no diria que no estan capacitats, però sí que diria que en termes de representativitat molt probablement una part molt important de la ciutadania barcelonina està molt desconnectada d'aquests perfils, que moltes vegades han ostentat moltes quotes de poder, no? Moltes dones, sí, joves, exacte, racialitzades, de molts tipus, segurament no hi connecten gens amb el que representen aquests dos perfils.
Roger, mira, així m'estalvio també de preguntar-te, perquè això us queda una miqueta lluny. A Madrid, aquí ja teniu els vostres problemes amb les municipals i tot plegat, així que ja en parlarem un altre dia. Josep Manel Silva, Laura Aznar, Roger Pidecabanyes i Maria Vila, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, que vagi bé. Fins la setmana que ve. Nosaltres el que fem a aquesta hora és actualitzar la informació amb el Pep Tormos. Pep Tormos, què tal? Bona nit. Què és el més destacat a aquesta hora?
Que el Congrés ha aprovat la reforma del Codi Penal en un ple amb molta tensió, acusacions i al·lusions constants al 23F. La cambra ha avalat les modificacions del text amb la derogació del delicte de sedició, la reforma del de malversació i el canvi de majories per renovar el Constitucional. De moment, tira endavant la reforma del Codi Penal en espera que el TC es pronunciï. La setmana que ve serà clau per saber si aquest Codi Penal que s'ha aprovat avui entra en vigor. Dijous al Senat i donarà el vistiplau definitiu, sempre que dilluns el Constitucional no ho impedeixi.
Demà arrenca al Tribunal de Cuentas el procés que ha d'investigar les despeses de l'1 d'octubre i també l'acció exterior de la Generalitat.
S'analitzarà el presumpte desviament de fons que haurien encapçalat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i altres alts càrrecs del govern. El Tribunal es reclama més de 3 milions d'euros. La de demà serà una audiència prèvia on les parts podrien plantejar les qüestions prèvies tècniques. Entre els acusats hi ha desenes d'exalts càrrecs de la Generalitat i a la part de l'acusació, Fiscalia i Societat Civil Catalana.
I acabem explicant que ha mort el dibuixant Kalpur, ni el mestre del còmic minimalista.
Va ser el creador del Bueno de Cutles i és un dels autors més destacats del còmic espanyol de les últimes dècades. Kalpurnio Pisón, il·lustrador aragonès, ha mort als 63 anys. Durant la seva trajectòria també havia publicat a les millors revistes de còmic com El Víboro i El Makoki.
Gràcies, Pep.
Bona nit.
Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit.
Què fareu avui, t'ho diràs?
Tertúlia amb Joan Poquí, Marc Cornet i Anaïs Martí. Estem pendents de la Champions femenina. A més, també parlarem del Mundial. El Damià López ha entrevistat Sergio Goycochea, porter mític de l'Argentina. Argentina. I posarem sobre la taula aquesta futbolista que està condemnat a mort a l'Iran. Explicarem el seu cas i el per què l'han condemnat a mort. A tot això, bàsquet també avui, amb aquest entrenador català que ha debutat a l'NBA, també l'entrevistarem.
Gràcies, Aleix. Us escoltem d'aquí a menys de mitja hora. Fins ara.
Fins ara.
Hi ha el temps amb l'Abel Caral. Abel, què tal? Bona nit.
Bé, bona nit.
Demà ha de ploure o què?
Sí, en algunes comarques a la tarda. A partir del migdia, de fet, serà les comarques de Girona, nord de les de Barcelona, on a primeres hores de la tarda especialment hi haurà alguns ruixats. Més tard, més avançada la tarda cap al vespre, també algunes precipitacions cap al Pirineu Occidental. Bàsicament, Vall d'Aran i zones properes amb una cota neu que acabarà situant-se cap als 1.200-1.400 metres, i és que baixen les temperatures, més fred de bon matí a migdia, en conjunt de 10 o 15 graus, però a Ponent i a les valls de Pirineu quedarem per sota dels 10.
Gràcies, Abel.
Fins demà.
Fins demà. Passen gairebé 3 minuts de les 10 de la nit. Ara de seguida canviarem una miqueta de tema, ens relaxem una mica i parlarem de cinema i de sèries. Anem a publicitat i de seguida tornem.
RAC 1. Estàs buscant el millor regal per als teus? Regala abonaments del Lliure i no et perdis els espectacles de l'any dirigits per Àlex Arrigola, Carol López, Glòria Balañá, Alberto San Juan, Tiago Rodríguez, Pablo Messiez, Sílvia de l'Anyó, David Selvas, Marco Leyera i molts més. Entra al web del Teatre Lliure i regala emocions.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Els propers 17 i 18 de desembre torna la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. Gastronomia de proximitat, vida al territori i moltes més activitats al voltant del Gall del Penedès amb IGP. Vine a gaudir del territori i la tradició. Més informació a firadelgall.cat.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Vins i Caves Portell, des del 1907 et porta a casa tot l'esperit nadalenc, amb els seus caves clàssics o el rosat, elaborats amb raïm trepat, varietat única al món. Cava Portell, l'empenta de tot un poble.
S'acosta el Nadal. Compra els teus articles de Nadal a La Mallorquina. Gaudeix vestint la teva llar amb els articles nadalencs de La Mallorquina, ara amb un 30% de descompte i un 20% en productes de la llar. Compra també còmodament des de casa a La Mallorquina Ponés o descarrega't la nova app i tindràs un 10% de descompte addicional a la teva primera compra.
Bon Nadal!
Abadia Assegurances, fem 100 anys. 100 anys d'història, tranquil·litat i confiança. I volem celebrar-ho amb tu. El dijous 22 de desembre a les 6 de la tarda, il·luminem els 100 anys. T'esperem a la plaça de la Corona 17 de Granollers. Abadia Assegurances, llums i bones festes. Més informació a abadiaassegurances.cat.
Aquestes festes, Casa Tió cuina per tu.
Tria entre un gran ventall de carns fresques servides a diari i de plats casolans per als teus àpats. Farcits, espatlles, canelons...
Sorprèn amb els nostres lots de Nadal o amb el regal de productes de proximitat.
I amb la targeta de fidelització pots acumular descomptes per a la propera compra.
Casa Tió, ramaders i carnissers des de 1916.
A Hyundai et portem del present al futur i del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Per això ara tens un Hyundai Tucson amb les últimes novetats en tecnologia i connectivitat per 340 euros al mes amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs. Hyundai, potencia el teu món. Més informació a Hyundai.es.
El Nadal ja ha arribat a la Pedrera.
Vine i descobreix la decoració de Nadal, el tió de la Pedrera i les noves activitats que hem preparat per a tota la família.
Coneixeràs el geni Gaudí mentre gaudeixes de l'època més màgica de l'any.
I recorda, els residents a Catalunya poden venir a meitat de preu.
Descobreix-ho a lapedrera.com.
Quedem així, Melció.
Sí, Noel, tu t'emportes les butaques i el Baltasar, el Gaspar i jo els sofàs i les xeslongs.
A Galeries del Tresillo hem d'incorporar noves col·leccions, així que hem posat d'acord el Pare Noel i els Reis d'Orient perquè ens ajudin amb l'estoc. Aprofita per emportar-t'ho tot amb descomptes increïbles i entrega immediata abans que s'ho emportin ells. Galeries del Tresillo, et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar.
Obrim el 6 i el 8 de desembre.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
Ara passen 7 minuts de les 10 de la nit. Espanteu, perquè és dijous, no ens hem equivocat de dia, ja sabeu que normalment quan sona aquesta sintonia és que és dimecres i parlem de cinema, de sèries, però avui ho fem dijous, com sempre, amb el Guillem Efemerí, crític de cinema i de sèries, i la Paula Ergar, periodista especialitzada en televisió. Què tal, com esteu? Sí, bona nit a tots dos.
Bona nit. Bona nit.
A veure, avui crec que voleu començar per una de les estrenes destacadíssimes.
De la dècada,
no?
I de la història, no? Perquè...
A veure si n'hi ha per tant, Guillem.
Hem de situar-nos, vull dir, demà s'estrena Avatar 2, el sentit de l'aigua, que recordem, s'estrena també en català en 39 sales. Uh-huh. Per tant, torna,
39,
sí, torna Avatar després de 13 anys, 2009. Sí, sí, que fort. O sigui, jo recordo com si fos ahir.
Sí, jo recordo com que era si molt petita, però no era tan petita, si era el 2009.
Doncs, 13 anys. Tu mateixa, ah. Clar, no... Ah. No diré la teva edat, però...
No era tan petita.
Clar, no era...
Jo he de fer confessions aquí, és el dia de les confessions, i perquè tant, ara no faré veure que no faré l'entesa ni res. No l'he vista.
No has vist mai la...
No, mira, ja en el seu moment em va fer mandra. Saps què? Em passa
entenc,
una cosa, eh? Jo quan tothom comença a parlar molt d'una cosa, penso, em genera rebuig.
Així estàs, no has vist ni Joc de Trons... I, clar,
no he vist
final,
Joc de Trons...
Quedaràs sola...
No, sense... no, és veritat. Quan, sí, em passa això, i a veure, també Avatar una mica, la temàtica no seria la que a mi m'agrada més, eh? Vull dir, que sí que he pujat al tren de moltes altres tendències, però clar. Aquesta no.
És que és un fenomen molt curiós, jo admet que a mi és una pel·lícula que ni fu ni fa.
Mira, estem els tres a la mateixa...
I tinc la sensació que és una pel·lícula que ha agradat molt, no?, a tenor dels números de recaptació, perquè en el fons no agrada tant a la gent. És com... I no ha hagut una saga, no ha hagut ni nots, si m'apures. Vull dir, no és una cosa així com...
Però en el seu moment sí que hi va haver, no?, com molt de seguidisme, sí, i hi va haver tot un... No, un...
Però sobretot jo crec que és perquè va ser un abans i un després a nivell tecnològic, no? I és així. Ens va tornar a fer cada moda les ulleres
3D. Home! Has portat unes
ulleres a casa,
vermelles i
blaves. Clar, aquella època del 3D, quan es va tornar a ficar de moda
era
a partir d'Avatar...
Era com el futur, com que sí. Tothom veuria
allà sent el canvi del cinema i acumulàvem a casa les ulleres que et donàvem al cinema, perquè a més eren...
Mira, saps que ara en tinc dues o tres a casa, saps per què? Perquè els concerts que ha fet Antònia Font de la gira, hi ha una part dels audiovisuals que posen al darrere, que són en 3D, i quan entres als concerts et regalen unes ulleres com aquestes. Però és veritat que quan me les van donar aquest estiu, no me'n recordava ja que existia.
Pues, va ser una falera que va iniciar Cameron, que semblava que havia de canviar el cinema amb això.
Sí.
Jo, de fet, em vaig comprar una tele 3D.
Què dius?
A casa, i estava molt bé, era una gran època. Però...
I quan et va durar la tele aquesta?
No,
mira, ha durat fins fa poc, però clar, ja no hi havia pel·lícules 3D.
No, és que només va haver Avatar. No,
Hugo, Scorsese, va guanyar
l'Òscar. Valia la pena veure-la en 3D?
Sí, jo soc molt defensor del gènere, si es fa bé, del format, millor dit. He de dir que si sou fans de la primera, és un must. I si ara el cinema és una pel·lícula que passarà a la història del cinema també per els efectes visuals que té, i és que és el que ens ven Cameron, i amb això compleix.
No deixarem que porteu aquí la vostra guerra.
Imaginat. Només veuen això.
Jo et veig.
A veure, va, Guillem, què t'ha semblat? L'has vist en català, per cert?
No, la versió original, per sort. Mm-hmm. No, perquè, a més, una de les millors sales de Barcelona per veure 3D, no diré el nom, però a més és 3D amb 48 frames per segon, mm-hmm. La qual cosa ja és el mes del mes, i com James Cameron ho tenia pensat.
I és d'aquestes,
no?
És... que t'entra l'aire quan...
No, això ja no, això del 4DX, jo ho veig
i
molt...
I cau aigua, també.
Això ho veig molt portant en tu,
és... Molt el CEO d'Isser,
sí,
no?
Sí, molt el Tibidabo, que també... Sí. No, però, i a més els subtítols fan gràcia perquè, clar, han de passar per diferents capes, també, els tres.
Ah, clar.
I té tot un tema, els subtítols.
Va, anem al tema.
Com a pel·lícula. Sí. Són 3 hores 12 minuts. És una pel·lícula
Mira,
que...
Ja
ho sé,
ho
però...
Ho has dit tot, ja hem caigut, eh?
Però... Clar, quan va arribar la primera, volia canviar el cinema en quant al 3D. Ara es troba que el cinema ha canviat moltíssim per culpa de les plataformes i de la pandèmia. No hi ha els mateixos cinemes que hi havia llavors. I, per exemple, hem vist una seqüela molt important com Top Gun aquest any, Top Gun Maverick, que ha fet revifar una miqueta l'experiència cinematogràfica i reivindicar el cinema davant de les plataformes, no? Amb això Tom Cruise es va alçar com un dels defensors d'això. James Cameron també ho fa i reclama el seu espai al cinema, i crec que és una pel·lícula que només pots veure en pantalla gran i en les millors condicions. Uh-huh. És llavors quan entra 100% a la pel·lícula, i he de dir que, malgrat no ser ni fu ni fa, per mi no és una pel·lícula que m'impliqui molt, van ser 3 hores on vaig estar tota l'estona dins d'aquest món de Pandora.
Sí, eh?
La història...
Sí,
ja, el guió és el de menys amb aquestes pel·lícules. La primera ja era una guieta Bailando con Lobos portat a Pandora. Aquí és més complexa la trama, però deixa ser un diàleg, uns diàlegs bàsics, un guió senzill, però que estàs constantment amb la boca oberta de les imatges. La sensació és una mica de quan vas a provar televisió a una tenda i són aquestes imatges impressionants,
sí,
de demo,
sí.
O quan estrenes un videojoc de nova generació, saps que ha saltat la generació i és el nou motor gràfic, és com...
Se't sorprèn, no?
Estàs veient una cosa que no has vist mai. Mm-hmm. En aquest cas, els efectes especials són d'un fotorealisme impressionant. Vull dir, pensar que tot això està fet per ordinador, posar la pell de gallina, si realment t'impressiona aquestes
coses. No vas mirar el rellotge durant aquestes 3 hores, 12 minuts?
A part, com que aquests passis...
No,
no aquests passis et treuen el mòbil i tot. Vull dir, no pots fer res.
Està
fet gairebé segrestat. Ja prou que vaig poder entrar una beguda, un refresc, perquè ja, déu-n'hi-do. Però sí, jo crec que és una pel·lícula que val molt la pena veure al cinema, que segurament és d'aquelles pel·lícules que veus un cop només, no, però que és una experiència que val la pena, que val recuperar l'experiència cinematogràfica, i que veurem si supera els rècords de la primera. Recordem, la primera encara és la pel·lícula més taquillera de la història, 2.727 milions d'euros acumulat a les diferents... Han fet com 3 reestrenes, també a nivell d'estat espanyol és la número 1 del top 10 històric.
Carai.
Amb 105 milions acumulats. I cal veure, perquè és això, ara mateix el món del cinema no recapta tant, i ha sigut una pel·lícula molt cara, i ha rodat també les dues següents parts, que no vol esperar tants anys, no vol esperar 13 anys, però que si se la pega una mica, això... De moment les
ja
projeccions,
veurem, no?
Els experts diuen que arrasarà el primer cada setmana, que farà rècord, però estem tots una miqueta a l'expectativa, perquè no és el mateix, els 13 anys es noten molt.
És que jo seré una mica polèmica ara, però és que jo pregunto... Qui encara va al cinema?
Home, moltíssima gent.
Aquí ho deixo.
Aquí ja m'ho fenc.
Ja ho sé que ho fenc. Per
a més, som la resistència.
Seré polèmica, però és que jo crec que... És que és una mica...
És molt difícil.
És car. 3 hores. No sé, qui es fica al cinema ara?
Però precisament per això crec que anem més... I de fet ho estem veient amb el tipus d'estrenes que estem tenint. Anem més cap a les pel·lícules que sí que aniràs al cinema són aquestes.
Sí, experiències.
Experiències, esdeveniments... És diferent veure la casa que si vas al cinema, evidentment. Hi ha moltes pel·lícules que diuen aquesta s'ha de veure al cinema.
I crec que estem anant molt cap aquí. I a nivell de crítica ho estem veient. Abans de Top Gun Maverick. Són pel·lícules que has de... presentar-les així. Són experiències que només pots veure al cinema. Si es mantenen bé els cinemes i hi ha la qualitat de projecció bona, perquè això també passa, és un dels problemes ara mateix a les sales. No tenen els calés potser per fer bons manteniments, i hi ha sales on la imatge es veu molt malament. Llavors, després, fer aquesta inversió de 3 hores de teva vida per veure una pel·li espectacular com Avatar
i
que estigui malament la pantalla...
Econòmica, perquè clar, és que és
llavors,
molt car.
Pot ser que sigui una pel·lícula de nou històrica o que ens faci veure com serà una mica el futur del cinema.
Veurem com va. Demà estrena d'aquesta Avatar 2.
El sentit de l'aigua.
El sentit de l'aigua als cinemes. Veurem com funciona. La setmana que ve podem fer una mica de balanç, si et sembla,
sí,
de com ha anat.
Clar, sí.
Així veurem
quan tinguem
si
els números, veurem
no.
A veure què tal.
Va, deixem Avatar a banda, perquè aquesta setmana també hem sabut les nominacions als Globus d'Or del 2023.
Welcome to the nomination announcements for the 80th annual Golden Globe Awards. With us this morning are two stars of Lopez versus Lopez, Mayan Lopez.
A veure, quines novetats tenim, Paula?
Hem de recordar que la pròxima gala serà el 2023, el 10 de gener, i estarà presentada per el Gerard Carmichael a la NBC, però hem de recordar que la d'aquest any, la del 2022,
sí,
va ser la pitjor gala, bueno, perquè estava...
La no gala.
Clar, va ser la pitjor crisi que va viure els Globus d'Or, que eren són coneguts com l'avançala dels Oscars, no?
Sí.
Quan en aquesta
sembla
gala...
Sembla que porten aquest cognom enganxat,
sí,
no?
Sí, és veritat. Doncs aquesta gala glamurosa, quan donava els premis a unes pel·lícules, després semblava, no?, que eren les preferides per guanyar els Oscars. Bueno, tothom anava als Globus d'Or, tot a Hollywood, totes les estrelles, etc. Fins que, bueno, l'any passat el que va passar va ser una sèrie de polèmiques, d'escàndols, entre acusacions de racisme a la direcció, sí, organització dels premis. L'acceptació de suborns que va sortir per allà, absència de persones negres entre els membres, i tot això va fer que Hollywood boicotés els premis, i llavors no va ser ni una gala televisada, ni...
És que anava a dir, recordo que l'any passat fins i tot era complicat veure... O sigui, poder veure la gala.
Sí, sí. Sí, sí,
alguns actors de Hollywood van tornar al seu globus d'or en protesta.
Ah,
tot això va ser a partir d'un article que va exposar tot això, que sí. Sempre, si us he de dir la veritat, o sigui, amb el tema de diversitat i racisme és evident, i de fet, això els entrega l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood, no? Que en principi hauria de ser més diversa,
sí,
més internacional i tal, però clar...
Tot el contrari.
Sobretot en el cas dels afroamericans, aquesta representació no hi havia, no?
Infrarepresentats totalment, no?
Llavors, ara han obert les bases, han canviat una miqueta la seva estructura, però sempre els ser periodistes, sempre se'ls havia acusat una miqueta, no de subor, però sí que d'intentar voler-se fer la foto amb els famosos de tot. I per tant, sempre van premis que premien més a les estrelles, que no tant...
Sí.
Les pel·lícules més de qualitat, no? I sí que és cert que marcava molt el ritme dels Oscars, però hi havia sempre aquest ronron de, en el fons, volen premiar...
I tu creus que això aquest any serà diferent?
Aviam, jo crec que veient les nominacions segueix sent molt menys en aquest sentit i molt de, sisplau, convidem a Brad Pitt perquè vull fer-me la foto amb ell. Però és cert que, sí, ampliant la base com han fet, ens podem trobar potser una altra sensibilitat. També el presentador s'afroamericà, segurament... Mira. Hi haurà una altra manera d'encarar-los, que veurem què tal, com funciona, no? A nivell de premis...
Sí, doncs... Va, sí, anava a dir, entrem en matèria, comencem... Per on comencem?
Et deixo a tu al cinema, perquè jo no vaig.
Comencem per... Sí, perquè recordem que els Globus d'Or, no?
Cinema i
sèries. Sí, dues
de fet,
categories.
És la gran gràcia dels Globus d'Or, que a més cada vegada té més sentit, no? I nous premis com els Feroz, que s'han fet aquí una miqueta imitant els Globus d'Or, també ho fan.
Bé, va, doncs comencem pel
posem
cinema.
Posem una cançó que ha estat nominada, aquest Hold Me Up de Lady Gaga, que és una de les cançons nominades a millor cançó, que és la cançó de Top Gun Maverick, que és, per mi, és la meva favorita a millor pel·lícula. Crec que serà la favorita perquè ja ha sigut, per exemple, la millor pel·lícula segons l'Associació de Crítics dels Estats Units. Mm-hmm. De totes les pel·lícules ha sigut la votada com la millor. Competirà amb Avatar, El Cid de l'Aigua, també contra Elvis. Estem tenint un robusor molt mainstream, així. Los Fabelman, que és per mi l'altra gran favorita, que és la pel·lícula sobre la infància de Steven Spielberg, i per ell mateix.
Sí.
Tar, amb Kate Blanchett, que diuen que és espectacular, aquesta pel·lícula arribarà més endavant, o aquesta Top Gun Maverick.
És a dir, per fer un repàs de quines s'han pogut veure aquí i quines arriben al proper any.
Ara mateix tenim Avatar, que s'estrena, Elvis,
sí,
que ja està disponible a HBO Max, Los Fabelman arribarà al febrer, que són aquestes coses que dius, s'esperen,
justeta, eh?
S'esperen a que guanyi premis, però estarem 3 mesos esperant i ja corre per aquí, perquè als Estats Units ja s'ha estrenat amb streaming. Tard, arribarà també tard, cap al febrer. I Top Gun Maverick ja la tenim disponible a diverses plataformes de lloguer. En quant a millor, sabem també els Globus d'Or fan aquesta divisió, millor pel·lícula dramàtica i millor pel·lícula musical comèdia, per contentar tothom i perquè si invites doncs, els famosos de tot no s'enfadin. En aquest sentit tenim Babylon, la nova pel·lícula del director de La La Land, amb Margot Robbie o Brad Pitt, que arribarà al gener. Alma sin pena en Inisherin, que també és una de les grans favorites.
Sí.
La nova pel·lícula del director de Tres anuncios en las afueras.
Ai, que buena.
Sí.
Todo a la vez en todas partes. La sèrie de la gran sorpresa indie del cinema independent, aquesta pel·lícula sobre el multivers, feta en 4 duros, que és espectacular.
Ah.
També la podeu trobar en plataformes online ara mateix. Punyales por la espalda, El misteri de Glass Onion.
Ah,
23
sí?
de desembre a Netflix, la segona part de Punyales por la espalda.
Ja la tenim aquí gairebé.
Que va directament a Netflix. Aquesta pel·lícula és divertidíssima.
Sí, és molt
quan s'estrena i l'heu de veure. I El triángulo de la tristeza, que és aquesta pel·lícula que ha guanyat els premis europeus, del director de Força Major i de Square, que també apunta com una de les grans favorites a millor pel·lícula estrangera, també a la cursa internacional, que recordem que ens toca de prop també per al tema del Carràs. Destacar aquest Blanchett com a millor actriu dramàtica, freca mana de armes per Blon. Jo crec que aquí hi haurà una miqueta a les dues candidates. I a millor actor, jo crec que veurem un duel entre Brendan Fraser a La ballena, que és aquesta pel·lícula on interpreta un home de 300 quilos,
sí, 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 sí,
tancat a casa amb una depressió que ha decidit
una història
matar-se.
Real, no?
Sí, està inspirada en una obra de teatre que crec que és una història real i decideix matar-se menjant. La pel·lícula és una miqueta angoixant, eh? He de dir que són 2 hores que, déu-n'hi-do, i seria aquí un duel amb Austin Butler, que és qui fa Elvis a Elvis. Jo crec que estarà aquí renyit el tema. I millor actriu principal de comèdia, tenim a Michelle Yeoh per Toda la vez en todas partes, Emma Thompson per Buena suerte, Leo Grande, Anna Taylor-Joy per Menú o Margot Robbie per Babylon. Jo crec que aquesta seria la favorita, Margot Robbie, que també sona molt per les travesses dels Oscars.
Doncs veurem, a veure què...
Aviam, són molts premis, són moltes divisions.
Sí, és complicat, perquè sí. Aquesta setmana també ho explicàvem al sumari, al No ho sé, i, ostres, costava una mica ubicar-se, no? Perquè tantes categories, sí, separat per cinema, separat per sèries, costa una mica ubicar-se.
És veritat que sembla que dona la sensació que volen quedar bé amb tothom, no? I al final donar-li un premi a tothom. I això treu una mica, no? La, no sé, la lluentor, no?, d'uns premis. Perquè sí. Que hi hagi una pel·lícula només fa com
també
més difícil.
També és cert que, per altra banda, permet que comèdies puguin ser reconegudes, que és una cosa que a vegades m'he queixat molt als Oscars. Les comèdies no són reconegudes,
sí,
no?
Yeah.
És més veritat que fan una miqueta de trampeta, perquè a les pel·lícules que es presenta la comèdia, al final, bueno, Babylon... seria un terme mig, no? El Triangle de la Tristesa també seria un terme mig. Bé, al final també s'ho divideixen perquè diuen, mira, on tinc la competència?
Yeah.
Si poso la pel·lícula de drama...
Això passa al Gemini,
clar, llavors...
Mira, ara estic recordant l'entrevista que li van fer Jaume Roures al Via Lliure aquest diumenge, crec que va ser al matí, després d'aquests premis europeus, no? Que fins i tot el discurs ho va dir...
Europea.
Ostres, ens han nominat com a comèdia, no sé molt si El Buen Patrón és una comèdia o no, però vaja, gràcies pel premi,
sí,
no?
Sí, tal qual, és tal qual així.
Que, alguna cosa més de cinema? O passem a sèries?
Jo destacaré ja directament a sèries, perquè és que si no ens
parlarem amb altres nominacions.
A més, sèries. I a més en sèries també hi ha cada categoria que ens parlem.
Va, a veure, Paula, què tenim en sèries?
Bueno, jo us he portat les nominades a les sèries i també vull parlar-vos de les que menys parla la gent, no? Però que també són molt bones. Per exemple, la millor sèrie dramàtica, els Globus d'Or, estan nominades Better Call Saul, que serà,
sí,
bueno, és l'última temporada, jo suposo que guanyarà el premi perquè és l'última. The Crown, aquesta meravellosa sèrie que, en realitat, no ha estat la millor temporada
no.
De...
No, de dir que no.
Coincidim amb això, no? La seva millor, pitjor temporada, el millor ha estat.
De fet, vaig haver de mirar si realment havia vist l'últim capítol. Dic, a veure, me n'he saltat algun, aquí m'ha passat alguna cosa, dic, perquè vaig tornar enrere, dic, no, els he vist tots. Mira. Val, doncs ja s'ha acabat la temporada.
Això va passar amb el final de Los Soprano, no sé si ho sabeu.
Sí, home,
no.
I tant.
Al final, tu has vist Los Soprano?
No, tampoc.
Bueno, pues,
no,
acaba...
no,
clar que no. Però acaba d'una manera que et quedes una mica així, també, i es veu que va col·lapsar la centralita de HBO. Sí.
Perquè... Què ha passat, no?
Sí, però s'han anat
deixat
a llum.
Un...
Es pensaven que el
decodificador s'havia... Sí, exacte.
Molt
la Casa del Dragón també una altra de les nominades, però jo tampoc crec que hauria de guanyar encara.
Ja, això és clucar de duis a HBO, és que sí. Quedem bé amb HBO.
Uh-huh. Ozark, que està bé, però tampoc tant. I Severance, que és de la que us volia parlar.
Me llamo Dylan G.
Y he elegido por propia voluntad...
someterme al procedimiento...
llamado separación.
Genial.
Doy mi consentimiento a la corporación Lumon.
Doncs aquesta sèrie d'Apple Plus, el que explica o el que proposa és que una sèrie de treballadors d'una empresa signen un contracte, sí, conforme tu dius que separes la teva vida personal amb la laboral. Quan entres per la porta ja no te'n recordes del res del que ha passat a la teva vida personal.
Ui.
I viceversa.
I quan surts no te'n recordes de res del que ha passat a la vida laboral. Això ho fa, sobretot, bueno, el protagonista és que se li ha mort la dona, mm-hmm, i llavors, clar, no es concentra quan treballa, doncs llavors signa això. Però a partir d'aquí comences tu una reflexió sobre de quan hi ha de tu al teu treball i quan hi ha de tu del teu treball a la teva vida personal,
és
no?
És que ara m'estava pensant.
T'imagines?
Que la majoria de converses que tindríem aquí no les tindríem, i les que tindríem a la vida fora
potser,
de la feina.
Que potser ho dies fora, que com que no el coneixes fora, a dins són els teus meus amics. És una sèrie espectacular. Es va estar al febrer, jo ja vaig dir, és una de les millors sèries de l'any, i em refirmo i crec que la votaré com la millor de l'any.
Sí, oi?
A mi ha encantat.
Ah, perquè tu votes?
Tu votes a Globus d'Or?
No, a Globus d'Or no, però voto, per exemple, al C2 i altres premis, però la faria més
a
l'article oficial que he de fer.
A veure, aquest no ens...
Vas tenir l'oportunitat de votar als Globus d'Or aquest
any. I què va passar?
Ho van obrir els membres del FIPRESA d'Europa. No vaig arribar per temps.
Què dius?
Estava molt liat amb el festival, havia d'enviar no sé quins papers, no sé què, i vaig dir, és igual, em fa banda.
Perquè no eres negre.
T'has posat un avís a l'alarma de l'any que ve.
Ho hauré de fer, ho hauré de fer.
Posa't una alarma, perquè jo vull saber...
M'apuntaré jo perquè hi hagi dones, també. Perquè és veritat que les nostres llistes són diferents a les d'ells, eh? Hem de dir.
Segur,
oi que sí?
Va, apunteu-vos l'any que ve tots dos, que vull saber com és això de votar els Globus d'Or. Què més, Paula?
Vale, ens anem a comèdia. Comèdia està a Col·legi Abbott, que aquí es coneix poc, eh? Però
a Disney Plus està molt bé.
És sobre un col·legi públic i totes les dificultats que tenen per sobreviure els pobres. I està bé com a comèdia. The Bear, que jo no haig de dir... Bueno, és que si digo algo contra...
No, tranquil·la, tranquil·la.
Jo sé que... Bueno, sí, és la sèrie revelació, jo crec que guanyarà aquesta.
De què va?
És que, bueno, ja vam parlar el seu dia de la secció.
Sí, no me'n recordo, ja, Guillem.
Un restaurant sí, sí. a Chicago, que agafa un noi que se li ha mort el germà i ara al restaurant,
sí.
intenta revifar-lo. Són 8 capítols.
És veritat.
El setè amb un pla seqüència increïble, curtets.
Me'n recordava,
Si veieu la cara ara del Guillem, està enamorat. Llavors, també, Solo Asesinatos en el Edificio, que també està bé.
Compte amb aquesta, jo la veig com a favorita per tema
més
també...
Que tu la veus més, aquesta?
Sí, pel tema també dels actors, del tema Globus d'Or, com els agrada premiar. Jo la veig bastant possible.
Miércoles, que és la de la família Adams, que tothom parla d'aquesta i és... Ja.
No em crec que hagin tingut temps... Igual que de fet penso que no van tenir ni temps de veure Avatar, perquè les primeres passes van ser fa una setmana, i això es va anunciar fa dos dies. Tinc una sensació que Miércoles em diuen que això estava moda.
Havia d'estar a Netflix.
Hem de ser modernos i divertits, com quan van nominar Emily in Paris.
Sí. Bueno, i també està nominada Hacks, que és de la que us vull parlar. Ladies and gentlemen, the queen of Sin City, Miss Deborah Vance Young. You guys are going to have a fabulous time. 2500 shows. What do you have to say? Doncs Hacks és la segona temporada, és una comèdia brillant. Sí. És sobre una còmica veterana que ja ha estat estrella, que ja ha viscut els seus millors anys, i com comença a treballar amb una guionista jove que, clar, cadascuna... pot aprendre de l'altre, encara que no vol ninguna de les dues aprendre de l'altre, no? I llavors és una mica aquesta relació d'amor-odi que tenen les dues, aquesta confrontació de generacions, sí. I està molt bé, les dues actrius estan molt bé i jo crec que, bueno, és de les millors.
Sí, potser és veritat que la segona temporada no impacta tant com la primera va ser una bocanada d'aire fresc.
Sí, molt bona.
Increïble, però bé, jo també la portaré.
No creieu cap dels dos que sigui potser la favorita, la millor comèdia, però sí que...
Però jo volia parlar d'aquesta perquè vull que la veieu.
Sí.
Clar, és que és el que dèiem, no?, que a vegades en aquestes nominacions te n'adones, dius, aquí hi ha noms de sèries, donem a l'abast, però sí que hi ha a vegades algunes perles no amagades que dius, mira, aquesta potser no guanyarà perquè competeix amb aquesta, això, però val la pena mirar-la. I Hacks és una d'aquestes.
Sí, de fet, la primera temporada va guanyar els premis, el CM, el Globusor, i aquí encara no hi era, cosa estranya, perquè un dia ja va tot el mateix dia. I HBO va triar com 6 mesos en estrenar-la, era com que... ni la van promocionar, i és aquestes que val la pena el boca orella recomanar-la, perquè és genial.
A veure, si és molt ràpid, sí. Amb una última cosa.
I com a miniserie, jo diria que Encerrado con el Diablo, no us han parlat d'aquesta, però és molt bona i trenca amb el gènere de carcelari.
¿Creéis que me vaya al infierno y me haga amigo del demonio?
És una història real, basada en història real, que un noi que, una estrella del futbol de l'institut, doncs acaba a la presó, i li proposen anar a una presó de màxima seguretat per fer-se amic d'un assassí en sèrie i treure-li informació, si ho aconsegueix, li baixen la pena o li surt en llibertat, o anar a la presó normal i menjar-se els 10 anys. Què diu? Pues amb el títol d'Encerrado con el Diablo ja...
Doncs
molt bona sèrie. Realment, minisèries estan molt bé.
Anava a dir, teniu on triar i remenar. No sé si hem posat una mica d'ordre o no. El que és segur és que us hem donat moltes idees per aquestes vacances de Nadal.
Sí, sí, sí.
Qui no hagi vist alguna d'aquestes pel·lícules sèries, ja sabeu, podeu fer un tomb per aquestes plataformes. I això sí, haurem d'esperar, dèiem, fins al 10 de gener per saber quins són els guanyadors dels Globus d'Or.
Esperarem.
En fi, doncs que vagi molt bé.
Gràcies.
Nosaltres hi tornem la setmana que ve. Apa, fins aviat, adéu. Doncs anem deixant aquí abans de donar pas al Tu Diràs, però de què parlarà demà el Basté?
Doncs entrevistarà la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nàdia Calviño.
Us deixem amb el Tu Diràs, que vagi bé, bona nit.